Començaríem doncs aquest ple ordinari. Com sempre, si algú del públic vol prendre la paraula. Sí? Tres per... Molt bé, endavant.
Hola, bona nit. Porto escrit perquè no és gaire, però... Bona nit. Avui torno a demanar la paraula en aquest ple municipal per tal de demanar-vos que voteu no al projecte del pla parcial P16 tal i com s'ha plantejat amb la nova situació de la rotonda que ha d'unir el P16 amb el P13. Us demano això com a part afectada que en sóc, com d'altres veïns aquí presents, i el motiu pel qual us ho demano és el següent. Que es desenvolupi el P16 no vol dir que s'executi tota l'obra plantejada i per tant els veïns del sector de Can Giral del P13 ens veiem afectats en el mateix moment en què estigui endavant el P16. Però en qualsevol cas marca les línies del futur P13 i aquest en queda totalment condicionat. Personalment la nova situació de la rotonda m'afecta i moltíssim. Diria, de fet, que en sóc la part més afectada. Això ho saben tots els grups municipals, doncs ja n'hem parlat llargament. Encara és hora, però, que cap persona del consistori actual s'hagi posat en contacte amb mi per explicar-me com això ha d'afectar en un futur, o es preveu que afecti, a la meva llar, a la meva vida i a la de la meva família. Com bé sabeu, l'adquisició de l'habitatge, o d'un habitatge, és una de les decisions més importants que actualment es fa a la vida. I aquesta, personalment, em queda molt condicionada. Quan jo vaig adquirir aquest habitatge, no ho vaig fer amb l'afany d'especular, de fer negoci o qualsevol paraulota d'aquestes que han fet anar la societat com ha anat els darrers temps. Ho vaig fer per viure bé, per estar tranquil i bé, per viure i ser un veí. Ara, però, no ho estic. Em diuen que m'hauran d'expropiar. Això jo ja ho sabia. El que no sabia és que tindria una rotonda enganxada a la porta de casa, per la qual passaran tots els vehicles que vagin al Museu del Bosc, a l'Institut, a l'escola i direcció al Montseny. Encara és hora que se'ns digui quina serà, en serà l'afectació real a les nostres vivendes, tal com es preveu actualment tota aquella zona. Encara diria més, si no arriba a ser pels mateixos veïns, no sabríem ni tan sols que això ens estava passant. Heavy. Per això us demano que voteu no al desenvolupament del P16, almenys de la manera en què es planteja aquí. Doncs volem i tenim dret a saber de quina manera això ha d'afectar les nostres vides en un futur. Heu fet cas a dos assessors externs. Almenys això és el que indica el document que hi ha penjat al web. I heu modificat el projecte que s'havia presentat inicialment. Ara els veïns directament afectats us demanem que no tireu endavant el P16. Fins... almenys que modifiqueu la situació de la rotonda, o més amunt o més avall, sense que això afecti a cap vivenda. Fareu cara als veïns? Moltes gràcies.
El motiu de venir al pleno és per preguntar-li dos coses. Una, si la policía local de San Celoni tiene algún coche patrulla dotado con desfibriladores. Y la segunda, aprovechando de que no hace muchos días estuvo aquí el conseller de Cultura, Antonio Cummins, yo sé que estuvo hablando con usted, pero no sabía si era así. Quería saber si le comentó algo, si hay alguna diferencia, o sea, si hay algún... una sugerencia de lo del mosquito tigre, si él sabía algo, si usted le dijo algo, o si se ha solucionado algo, porque de momento, en los dos meses que hace que vine, había dos casos, y hay 31, con 8 o 10 señoras embarazadas, con el peligro que supone para esa señora. Yo quisiera saber si ese señor le dijo algo, usted le comentó algo, o si sabe algo. Eso es...
El tema del desfibrilador és un tema que precisament s'està estudiant ara. La qüestió no és tenir el desfibrilador, és fer tota la formació per poder-lo utilitzar d'una manera adequada. Per tant, sí que l'objectiu és que la policia porti desfibrilador en el cotxe i per tant tinguin la formació. Sí, sí. Comissaria en té un, en fi, hi ha a diferents ubicacions, diferents equipaments del municipi. I en relació a la segona pregunta, suposo que fa referència al conseller de Sanitat. No sé si fa referència que el varen visitar ara fa uns dies per al tema de les urgències pediàtriques. No sé si es refereix a això, m'imagino que potser la notícia que ha vist deu ser aquesta. No vam tocar el tema del mosquit tigre, vam anar a tractar un altre tema amb ell que tenia a veure amb les urgències pediàtriques.
Lo que ocurre que me llamó mucho la atención porque yo buscaba información y me metí en la web de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Castelldefels. Me quedé, porque allí el señor dice: el ayuntamiento logra el compromiso necesario para financiar el servicio de control del mosquito. El consistorio valora positivamente que la Generalidad de Cataluña garantice una financiación estable y regular para el servicio esencial para combatir a los mosquitos, tanto de las molestias de la picadura como de los problemas derivados de las posibles transmisiones y enfermedades. El señor Alex Comins, que es el conseller del ayuntamiento de... Dice, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que la presión municipal ha permitido arrancar al consejero de salud, Antonio Comín, el compromiso presupuestario para el servicio de control. Ahora continuaremos la negociación. También he notado la nota del señor Comín. La salud lidera la negociación al Consejo Comarcal de Baix Llobregat para trancar el financiamiento estable del servicio de control de mosquitos. Luego lo que pone el Ayuntamiento de Castelldefels, siempre hemos sabido aquí en San Celoni lo que tenemos que hacer los vecinos. Algunos no lo hacen, pero nunca hemos sabido lo que debería hacer el Ayuntamiento. Por ejemplo, el de Castelldefels: seguimiento y tratamiento de lugares con agua en el ámbito público, pozos, acequias, correderas, zonas inundables, terreno del alcantarillado de la red fluviales, revisión del arbolado público, revisión periódica con carácter preventivo de los edificios especiales, vigilancia de escuelas, hogares de los niños, residencias geriátricas, cementerios municipales, instalaciones del patronato municipal de deportes, campaña informativa puerta a puerta, realizada por agentes cívicos, información permanente de la web y en otros medios de comunicación, atención a las quejas de los ciudadanos, realización de visitas de comprobación de las viviendas privadas con el objetivo de localizar y eliminar los focos de mosquitos si hay. Seguimiento, revisión de los espacios colindantes, etc. Luego pone, dice, con tal de dar cumplimiento con las acciones estipuladas en este plan, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo presupuestario y ha aumentado las partidas económicas destinadas. También se han ampliado los recursos humanos dedicados para esta tarea con la ampliación de varias áreas municipales y la contratación de un grupo de agentes cívicos que están realizando tareas informativas puerta a puerta e inspecciones para todos los municipios. Para completar esta línea informativa, el Ayuntamiento ha puesto también a disposición de la ciudadanía un teléfono público abierto las 24 horas del día, 900-900-860. Y a mí lo que me sorprende, si llevo ya 6 años tarde de esto y he avisado muchas veces aquí de que las diputaciones, los consejos se estaban financiando a la zona de otros pueblos de eso, y aquí por eso nunca vamos, y cada vez hay más, y yo ya me veo venir los mosquitos a la vez con aquel dichoso solar, y la verdad es que yo no lo entiendo cuando unos señores pueden financiarse con, me imagino que todos seremos, tanto los de Castelldefels como los de San Celoni como los de La Valloria, tendremos los mismos derechos, digo yo, porque si el señor Comins y la Generalidad financia a ese señor, ¿por qué no nos financia a nosotros? Es lo que yo no entiendo. Dice, al menos ayudar algo, porque aquí yo, por ejemplo, cada vez que hay los mosquitos yo me lleno de picada a horrores, pero a horrores, y no se hace nada. Yo voy a pasar por allí eso, y venga mosquito, y bueno, además me da la impresión de que lo único que están haciendo es que están paseando de mí, porque si no, mire, dígame otra solución, ¿cuál es? Porque si ya de una vez decir, mira, no vengas más porque no te vamos a hacer ni voy a tener caso y no vengo más. Porque es así, porque yo lo que quiero decir, mira, una explicación, pues porque no se hace más o no se hace menos, algo. Porque el Ayuntamiento de Castelldefels, me parece que está formado por un 4 partidos, con el Movem, 4 del Movem, 4 del PSC, 4 de Esquerra Republicana y 2 si se puede. Y lo de la que le había comentado antes, de la policía dotado con coche, lo saqué del Prat, que tenían ya dos coches dotados y que iba fabuloso. Yo pensé, bueno, eso es un servicio que el primero que llega para cualquier cosa es en la policía. Primero, pero sobre todo el que sabe todas las calles, porque a veces una ambulancia se va a poner eso y se vuelve loco para saber dónde está el enfermo. Pero la policía, yo veo desfibradores por ahí, digo, bueno, si alguna vez a alguna persona le pasa algo, cuando se van a la ciudad, yo no hace falta ni poder por él. Y si está la policía, bueno, es que me pareció, yo digo, mira, es que esto es de. Bueno, me pareció muy. Por eso se lo quería comentar. Y lo del mosquito tigre, yo llega un momento en que yo me encuentro muy desanimado, ¿eh? Muy desanimado porque si otros lo pueden hacer, ¿por qué Sancelón no lo puede hacer? Digo yo.
Molt bé, en relació als aparells de reanimació, no? Els desfibriladors, al municipi en tenim a diferents llocs, eh? N'hi ha al sot de les Granotes, que en alguna ocasió s'ha tingut que utilitzar i per tant s'ha pogut reanimar una persona en concret fa un parell d'anys, en tenim a la plaça de la Vila, en tenim en els equipaments esportius, està previst que la policia en pugui portar, per tant hi estem treballant, i totalment d'acord amb vostès, i quan més en tinguem, com a més llocs en puguem disposar, probablement millor, i de fet els tenim i s'han tingut que utilitzar, i per tant són sí, el que li estic dient és que estic totalment d'acord amb vostè, que hi estem treballant perquè la policia també en el cotxe el porti. I en relació al mosquit tigre, una mica per no insistir, no tots els municipis tenen la mateixa incidència ni la mateixa afectació de mosquit. De fet, a Catalunya va començar a determinades àrees, a determinats municipis, Sant Cugat, algunes zones del Baix Llobregat, a poc a poc es va anar extenent. És a dir, no eliminarem el mosquit tigre, no, i vostè ho sap perfectament. Jo l'he deixat que parlés, si em permet, que li contesti.
Sí, perdone. No, mi intenció és interrompir-le.
Molt bé. Per tant, Sant Celoni, per sort, en aquests moments no som dels municipis amb un nivell d'infestació i de presència de mosquit més important. Desconec el cas de Castelldefels, en aquests moments el desconec. Intueixo, per tot el que vostè ha dit, que molt probablement sigui un municipi que tingui un grau d'implantació del mosquit més alt i per tant hagin pres determinades mesures. És probable, no ho sé segur, en qualsevol cas faré una cerca per informar-me adequadament, però el mosquit tigre ha arribat per quedar-se, i està aquí i no serem capaços d'eliminar-lo. Des de l'Ajuntament, aquelles mesures, des de les brigades per intentar que no hi hagin zones d'aigües tancades, és una cosa que se'n té coneixement, s'intenta treballar. En el cas del solar que del costat de casa seva, ja li vam dir que engegàvem tot el procediment, no? El que passa que, com que no és un solar municipal, és un solar privat, per entrar-hi abans hem de fer tota una sèrie de tramitacions, hi ha totes unes actuacions que s'han posat en marxa, no? que hem engegat, i una mica el dia que vam venir a veure i vam estar-ho valorant, li vam explicar que no seria d'avui per demà, però que sí que engegàvem tot el procés de tramitació.
Lo que pasa que yo lo comprendo exactamente, no sé que todos los municipios tienen la misma afección, pero lo que yo no quisiera es que esperáramos que tuviera la misma cantidad que el que tenga más. Si se tiene que ir cortando un poco, y aquello lleva ya 6 años así criando mosquitos, y el ayuntamiento lo sabía, porque yo se lo he dicho, y allí nunca se ha hecho nada. Allí de larvas habrá de agua, y ahí la mitad, porque de los 300.000 litros de agua que había, ahora quedará la mitad porque se va evaporando. Ahora cada vez hay más verde, más basura y más, y yo me veo que va a venir los mosquitos y ahí está todo, como el año pasado, como el anterior y como el anterior.
Bé, alguna altra persona pren la paraula? Sí.
Bona tarda. A veure, jo no sé si aquí això és el protocol que t'està permès poder donar una petita explicació a aquest senyor. Està permès això? En plan positiu.
Té la paraula i pot fer la intervenció, en fi,
jo només,
mesurant el
només
temps d'una manera raonable.
Jo des de casa col·laboro amb aquest senyor, col·laboro amb dos caixes de rats penats, per intentar doncs que els mosquits siguin menys. Aquest és un tema que jo vaig estar parlant amb tu, i que això potser seria una cosa fàcil de poder, doncs fer-ne més. Bé, aquest no és el motiu de poder parlar. És a dir, val? Bona nit a tothom, senyors regidors, senyores regidores i de més presents. Amb la meva compareixença en aquest ple vull deixar clar que la meva actuació no va en contra de cap persona. Repeteixo, de cap persona. Però sí que vull posar de manifest uns fets urbanístics que fa molts anys que segueixo i que en aquest moment m'han portat en el P16, que avui es presenta a votació. Aquí em sembla que sortiran algunes de les al·legacions. El lloc que ara jo explicaré no té res a veure amb el temps que se'm va deixar per les al·legacions. És a dir, que això és una cosa nova de la qual doncs, tots vostès en tenen coneixement. El 16 d'aquest mes de març els vaig enviar a tots vostès un comunicat sobre el tema del soterrament de la línia d'alta tensió, fent referència a la ubicació de les torres 140, 141 i 142 i la seva relació amb els plans parcials P16, P13 i P12. Els adjuntava dos documents, un mapa i una còpia de la instància dirigida al senyor alcalde de data de 18 de febrer d'enguany. Els hi he de dir que a dia d'avui encara no he rebut resposta de la instància. Seguiré esperant e insistint. Possiblement, en aquest moment, algun tècnic els haurà alleugerit el pes de la seva responsabilitat en el vot. Però el que queda clar és que la torre 140 està ubicada en el P12, pla aprovat definitivament per urbanisme el 22 del 12 del 2005. Aquest bunyol administratiu urbanístic, en qualitat de greuge econòmic pels propietaris del P16 i més endavant pel P13, els afegiré una desraó també referida al tema del soterrament. En data 2 del 2016, una resolució d'alcaldia em deia que el soterrament de la línia d'alta tensió va ser aprovat en el ple del 22 del 2 del 2007, en el que el senyor alcalde, en aquell moment, manifestava que el projecte del pla parcial del sector residencial no contemplava el soterrament de la línia elèctrica. 4 dies després, el 26, això es va aprovar en aquell ple, però prèviament abans no es contemplava. En data 26 del 2, és a dir, 4 dies després, es fa la primera petició d'estudi i pressupost a Endesa. Endesa data l'estudi i el pressupost a l'octubre del 2007. Però, amb una altra resolució del 26 del 2, és a dir, 4 dies de diferència, se'n va entregar altra informació d'un plano que ja ha grafiat el soterrament de la línia d'alta tensió, plano de data 2006. 2006, repeteixo. Els tècnics els aclariran aquesta raó o desraó. He parlat d'un bunyol administratiu i d'una desraó. Per acabar, aquest dossier que tinc a la mà, aquest dossier, que els mostro, facilitat pel mateix ajuntament, no he pogut obtenir còpia compulsada tota vegada que m'han dit que no existeix aquest dossier. Però aquest és un tema per una altra ocasió.
Sí, alguna altra intervenció?
Bona nit. Encara que la meva intervenció és molt semblant a la del David, vull deixar clar que el que jo demano també és una cosa diferent, per això la intervenció és diferent a la del David. Bona nit a tothom. Respecte al punt de referent a l'aprovació, si s'escau, del pla parcial del P16, us volem demanar que estudieu i debateu el que tot seguit exposo. Al ple del mes d'octubre, en secció plenària, se'ns va instar a fer al·legacions al projecte. Per la nostra part, no només vam realitzar al·legacions per possibles defectes de forma a través del nostre advocat, ja que els temes tècnics i administratius no estan al nostre abast, sinó que ens vam reunir amb tots els grups municipals amb representació al ple, explicant i justificant els motius reals pels quals ens oposem al canvi d'ubicació de la rotonda que haurà d'unir el P16 amb el P13. A totes les reunions que hem mantingut, tant amb les diferents partits com amb l'alcalde, juntament amb el cap de l'àrea tècnica, hem demanat que se'ns mostrin les alternatives que s'estan estudiant a la nova ubicació de la rotonda i al nou traçat de l'Esteve Cardarús, així com el seu cost econòmic. Passat 3 mesos de la reunió mantinguda amb l'alcalde i el cap de l'àrea tècnica, no hem obtingut cap de les respostes que els hi varen formular. Alternatives i costos econòmics. L'única resposta que obtenim és que s'ha escollit la millor opció, però en cap cas se'ns mostren cap de les descartades. A les al·legacions fetes pel nostre advocat se li ha comunicat des de l'àrea tècnica que no procedeix, tot i que continuem investigant si tècnica i administrativament el projecte és correcte. Els veïns de Can Giral en cap cas estem en contra de la construcció del Museu del Bosc a Sant Celoni. És més, són grans entusiastes envers el projecte. En concret, voldria conèixer els costos que suposaria que el carrer Esteve Cardarús passés per sobre de la línia elèctrica soterrada, aprofitant d'aquesta manera molt millor l'espai i, per suposat, estaria tot lluny dels 6 habitatges ara afectats. La incompatibilitat d'aquest traçat degut al desnivell no em dóna confiança, ja que fa cosa d'un any va haver d'aplanar una part per poder fer la conducció d'aigua actual fins al dipòsit del Turó de la Verge del Puig. Aquest cap de setmana he tornat a pujar fins on arriba l'enllaç del P13 amb el P12, i el desnivell a superar, junt amb la distància que s'ha de fer en els dos supòsits, són molt semblants. Us convido a comprovar-ho in situ. Tenint el desglòs econòmic de tot el P16, amb tots els detalls inclosos, no podríem també tenir aquestes dades amb aquesta variant, incloent el percentatge de pendent a superar en cada cas? Tenint en compte aquests al·legats, us demanem que continueu recolzant, demanant i lluitant pel Museu del Bosc a Sant Celoni, però voteu no a l'actual traçat del P16, almenys fins que ens mostrin i explicitin les alternatives estudiades que no afectin a la convivència dels veïns, que ens veiem greument perjudicats pel projecte actual. Gràcies.
Bona nit a tothom. Avui es vol aprovar el pla parcial del P16 i deixar-se com a definitiu, quan el projecte del Museu del Bosc encara no ha vist la llum verda, és a dir, no se sap si es farà. Manca saber qui posarà els diners i si finalment no hi haurà diners, el projecte no canviarà a Sant Celoni. Però el P16 s'haurà projectat amb les reserves d'espai necessari per a aquest projecte. Queda clar que si el Museu del Bosc no prospera, Sant Celoni disposarà d'un espai per equipament municipal, reservat per ús públic, i això també està molt bé. Però llavors serà necessari el traçat actual? Si finalment s'ha aprovat el pla parcial del P16, us demano que es faci aprovant el traçat inicial, deixant la rotonda en el lloc on estava inicialment. I si en el futur tenim la sort de la confirmació i els diners pel museu, sempre es podrà variar. No s'impediria el canvi del final del tram del carrer Esteve Cardarús, a l'igual que el canvi d'ubicació de la rotonda. Sincerament, us demano que s'aprovi el projecte inicial i no al revés, on es podria aprovar el projecte actual i després, si no es fes el museu, canviar-ho pel projecte inicial. Però la veritat és que, degut a la manca d'informació que tenim els veïns, preferiria que es fes com us ho proposo. Aquesta proposta només es ferma si la resta de propostes dels meus veïns no prosperessin. Doncs és evident que el projecte actual no m'agrada ni tan sols com la segona opció. Gràcies a tothom.
Hola, bona nit a tothom. Soc en Joan Malat i vinc d'allà. Precisament, que vinc allà, que és la primera casa que es va fer, es va donar permís amb el meu pare, la meva germana i a mi. Vull dir que fa 48 anys que vinc allà, la primera casa que es va fer, per reclam, perquè anéssim a fer més cases. Avui sóc aquí present, com veieu, efectivament per desenvolupar el desenvolupament del P16. Us vull demanar que voteu que no a l'aprovació del pla. El motiu pel qual us demano això és cal canviar la ubicació de la rodona. La rodona, si en un moment donant la, ja hi havia un projecte, cal canviar-la ara. Tan important és una petita parcel·la verda que quedi separada del museu. Aquest fet suposa que un primer moment era evident pels tècnics que van fer la primera versió del projecte. Cal afectar ara la vida dels veïns que fa molt de temps que viuen a Can Giral per guanyar aquesta petita parcel·la connectada directament al museu. Per aquest motiu us demano que no. Tireu endavant amb la aprovació del P16 i que recordeu tornar a la primera versió del pla amb la situació anterior de la rotunda. Moltes gràcies. Jo te podria comentar una altra cosa. Al desembre, el senyor Òscar Moles Abriento, l'Ajuntament, va enviar aquesta nota. Jo li vaig enviar unes fotos i vaig omplir aquest paper reclamant això. Jo em sembla que costaria molt poc donar la cara. Aquest senyor jo no l'he vist mai. Gràcies,
Joan, a l'os que sóc jo, si vols després ho comentem. No, no ho pots venir a veure'm també quan vulguis, també. Bueno, jo, es va contestar com es fa el tràmit i si haguessis demanat visita t'atenc i quan pleguem, si vols, ho comentem, no? Cap problema per atendre't, eh? No.
Canviar això, no costava res. Començaràs a dir, escolta, mira que vull parlar amb tu. Perquè jo sento que les coses quan s'acaben donen compte del que s'ha sentit.
Doncs si vols, si al acabar el ple estàs aquí encara, o demà mirem de trobar-nos i en comentem, cap problema.
Bé, alguna altra intervenció? Val, sí, com que després hi haurà el punt del P16, entenc que els diferents grups doncs, ja posicionem el nostre vot i donarem les explicacions pertinents en relació al que heu comentat. Per tant, passaríem al següent punt, que seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de les sessions plenàries del 7 del 10, del 25 de l'11 i del 28 de gener de 2016. Si els grups us sembla bé, les donaríem per aprovades, doncs. Sí? Passaríem al següent punt, que és donar compte de la presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Josep Capot i Martín. Aquí li donem la benvinguda com a regidor. Per tant, si el secretari ens indica com hem de procedir.
Bona nit. Un cop que el senyor Capot ha presentat la seva declaració d'interessos, d'activitats i béns, perquè pugui exercir com a regidor, hauria de prendre jurament, hauria de prendre el seu càrrec, jurant o prometent, segons la fórmula legalment establerta, que la qual doncs faré lectura. La pregunta és la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? En conseqüència, s'entén que ja ha pres possessió com a regidor i pot participar en el plenari. Fins a aquest moment no podia.
Bé, moltes gràcies. Passaríem, per tant, al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acord de desestimació d'al·legacions presentades a l'aprovació inicial del pla parcial del sector P16, residencial institut i aprovació provisional del referit pla parcial. Els veïns que heu fet la vostra exposició, heu raonat els motius pels que penseu que s'hauria de votar que no. Jo m'agradaria fer, encara que sigui de manera breu, una petita explicació de com va anar. El mes de setembre es portava a l'aprovació provisional aquest pla parcial, que ja havia estat aprovat inicialment, en el que no s'havien presentat al·legacions, i aquí en el ple doncs se'ns va demanar que no s'aprovés i que almenys hi hagués possibilitats de poder-ne parlar, de, en tot cas de presentar al·legacions si es creia convenient, i així ens ho vàrem fer. Per tant, vàrem tornar a obrir el procediment pel que qualsevol ciutadà, en fi, els veïns que us sentiu afectats o altres persones, doncs poguéssiu presentar les al·legacions. En fi, us vam oferir fer les reunions que calguessin a nivell polític i també a nivell tècnic. Ja heu explicat vosaltres que heu fet reunions doncs, amb els diferents grups, amb mi com a alcalde i també com a regidor d'urbanisme també ens hem reunit. Recordo que en la reunió us vàrem oferir reunió amb els tècnics per explicar el perquè de les diferents versions, de les diferents ubicacions. En fi, vosaltres mateixos heu explicat una mica doncs, que us vàreu reunir a nivell tècnic, però més per la part potser administrativa. Hem donat també resposta a altres persones que han presentat al·legacions, no solament a vosaltres, s'ha atès a tothom que ha vingut. El senyor Rodoreda doncs, també jo l'he atès en diverses ocasions per aquest tema i per altres coses. En fi, sento que tinc encara pendent algun escrit per contestar, però en fi, em consta almenys jo he signat moltes resolucions contestant informació que ha demanat. Entenc que en principi en el ple no hi ha... En fi, hem donat resposta a diferents instàncies que s'han presentat, informació diversa. Jo entenc que des d'aquest punt de vista hem donat resposta a allò que se'ns va demanar al mes de setembre. Una altra cosa és que, en fi, sigui o no sigui compartit quina ha estat la resposta, que això evidentment jo ho respecto. Hi ha una afectació que us afecta a nivell personal. Puntualitzar en el cas de la línia d'alta tensió. El dia 22 de febrer del 2007 el ple aprova inicialment una modificació de pla general, no un pla parcial, aprova una modificació parcial de pla general, en la que es defineix, és a dir, el dia 22 de febrer s'aprova inicialment la modificació puntual del pla general que defineix un increment de sostre d'habitatges respecte al que marcava el pla general, defineix la càrrega de la soterrament de la línia d'alta tensió. En aquell ple van haver-hi posicionaments diferents i en l'aprovació provisional, és a dir, després d'un període d'al·legacions, de manera provisional s'aprova la modificació parcial del pla general amb una reducció d'habitatges en aquell moment, una reducció d'un centenar d'habitatges respecte al que s'havia aprovat inicialment, i evidentment mantenia la càrrega de la línia d'alta tensió. Hi havia a més l'equipament que ara s'hi construirà el Soler de Vilardell, que s'hi incorporava. Per tant, aquella modificació significava diverses coses. El pla parcial és un document que ve després, posteriorment a la modificació del pla general, que marca l'edificabilitat i una sèrie de càrrecs. Per tant, el soterrament de la línia ho defineix la modificació del pla general, no la defineix el pla parcial. El pla parcial fa una estimació de costos per veure si la distribució dels habitatges que ha marcat el pla general, l'ordenació, una primera orientació en quant a l'ordenació, és el que aprova el pla parcial i per tant és el que ara es porta a aprovació. Es va fer una primera aprovació inicial que ha estat modificada, com bé heu explicat, com a conseqüència de la voluntat de l'Ajuntament d'ubicar un espai d'equipament que no quedés dividit per al vial, que donés sortida a la carretera de Campins i per tant que permetés que l'equipament pensat inicial pel Museu del Bosc, però que el defineix com una zona d'equipament, la voluntat és que hi vagi al Museu del Bosc, s'ha treballat perquè això sigui d'aquesta manera, tingui la zona d'equipament més la zona verda que formi part de la part exterior del Museu del Bosc. Aquesta era la voluntat i això va fer que es modifiqués la distribució del vial en la fórmula amb el, la manera en què s'ha plantejat. Entenc que és vist de manera diferent si ho veiem des de la visió del conjunt del municipi que quan afecta a persones a nivell individual. S'ha treballat a nivell tècnic per intentar que l'afectació fos la mínima possible. Hi ha alternatives amb afectacions molt superiors a la que finalment s'ha decidit, no solament per un tema de rasant, que també, però per el que ha de ser el vial, no? La comunicació que ha de tenir amb la zona d'equipament i directament amb la carretera de Campins. Aquest ha estat el procés de reflexió que va portar al disseny de tot el que és el pla parcial i és el que ha estat el motiu principal de la modificació precisament d'aquest pla parcial. No? Les al·legacions presentades, en fi, han estat contestades per, a nivell tècnic i raonades, justificades, el perquè són desestimades. Algunes d'elles fan referència a la viabilitat econòmica i s'explica el perquè es considera que sí que té una viabilitat econòmica. Es parla també del soterrament de la línia d'alta tensió i he explicat que això ho defineix el pla general, la modificació del pla general i no el pla parcial. El tema de les torres com aniran, en fi, això és el projecte que faci la companyia elèctrica, és el que al final definirà de quina manera ha d'anar. I el soterrament es planteja, quan es modifica el pla general, es planteja perquè la zona, al moment que s'urbanitzi, no ho hagi de fer condicionat pel pas de la línia elèctrica. Això va ser a l'any 2007 i posteriorment l'aprovació provisional el 2008. Per tant, la nostra posició serà votar favorablement el P16 i la desestimació de les al·legacions. Si algun altre grup, per part del Partit Socialista.
Bona nit a tothom. Bienvenido, José. El grup dels socialistes pensem que el pla urbanístic del P16 és un benefici per a la nostra vila. No obstant, un grup de veïns afectats per aquest pla ens ha fet arribar la seva preocupació per la rotonda que s'ha d'ubicar a la carretera de Campins, que a conseqüència els afecta en part dels seus terrenys. Per això el grup del PSC de Sant Celoni i la Batllòria votarem a favor d'aquest punt, però agafem el compromís i esperem que l'equip de govern i els altres grups també, que quan es modifiqui el pont, que en principi serà aquesta legislatura, es treballi per intentar mirar diferents variables sobre aquest problema, d'aquesta manera causi el mínim problema possible als veïns afectats.
Sí, per part de la CUP, Jaume.
Bones. Nosaltres des de la CUP sempre ens hem posicionat en la defensa del bé comú. En aquest cas estem contraposant el projecte del Museu del Bosc, que tot i la manca d'informació que en tenim, es pot considerar un projecte estratègic. I l'interès, per altra banda, d'uns veïns del sector P13 que es veuen afectats per una modificació del seu sector urbanístic del P13 supeditat al Museu del Bosc del P16. Nosaltres entendríem que si aquesta modificació del P16 estigués justificada tècnica i econòmicament, el sentit del nostre vot hauria de ser favorable. El problema en surt, com bé ens han exposat els veïns reiteradament, és que hem pogut cotxar en altres reunions amb equip de govern i serveis tècnics que en cap moment s'ha mostrat la viabilitat econòmica i tècnica de les possibles alternatives que ells proposaven. Cal recordar que aquesta modificació està causada per poder inquibir millor el Museu del Bosc dins del P16. I això afecta a dos plans. Fer que evidencia cada vegada més la necessitat de tenir un POM. Un POM, una reivindicació que no ens hem cansat de fer des del 2007. I alhora, i per poder aprovar aquest acord, entenem que ens manca informació per saber quin és l'actual estat del futur Museu del Bosc. Quina és la previsió a mitjà, curt i llarg termini, que per altra banda, com podem veure en el punt 10 de l'ordre del dia, no hi apareix cap partida destinada. Llavors això fa que davant d'aquests dubtes nosaltres ens abstindrem d'aquest punt.
Sí, Carme Montes, per part d'Iniciativa.
Hola, bona nit. Bé, en aquest punt n'hi ha la controvèrsia que deia el Jaume, no? De que és un interès particular potser d'uns veïns contra la situació del bé comú. No? El que passa que des del meu punt de vista, del meu grup, des del començament s'ha donat perquè no n'hi havia cap problema, que tot estava definit, o sigui, Això va ser una modificació a proposta de l'arquitecte del Museu del Bosc i diguem-ne de l'equip que està treballant amb aquest projecte com una millora i tal, però no evidenciava cap circumstància que pogués afectar de tal manera a uns veïns, no? En cap moment es va comentar. També tinc constància que és el P13, però també n'hi ha el residencial Esports, que també fa costat al P16, i aquesta associació de veïns tampoc se les havia informat, no les afecta directament, però n'hi havia el compromís de comunicar les modificacions que hi haguessin, no? Això el que em porta, que ja ho he expressat alguna vegada amb tu, em sembla, Francesc, també, és que jo penso que el problema ha estat en la gestió d'aquest problema des del començament. O sigui, des del primer moment els veïns afectats no tenen la consciència evident de que això ho tindrien a sobre. Quan ja se n'adonen, ja no n'hi ha una resposta ràpida. Quan han demanat, diguem-ne, les solucions proposades, el que és el pressupost o la contesta específica per part, no se les ha donat. Per tant, penso que el que hi ha hagut potser és una mala gestió de lo que és el procediment per portar endavant de forma més clara aquest plantejament. Nosaltres ens abstindrem per aquestes raons. Per altra banda, el Museu del Bosc és una cosa de futur que no se sap si es farà o no es farà. La proposta que es feia es veia molt bé, clar, n'hi ha un terreny darrere, traiem el carrer, això continua, però a veure, si ho veus clarament, darrere també està la via del tren, són 10 metres, i en canvi està afectant els veïns, no? Llavors, potser es tindria que haver estudiat una mica més de cura i no haver tirat endavant d'aquesta manera la situació. Jo, sincerament, el que penso és que en tot moment era una cosa que no... estava tot, no n'hi havia cap entrebanc en tirar endavant tot això, no? I ara s'ha posat de manifest que sí. Repeteixo que ens abstindrem en aquest punt.
Bé, jo una mica he sortit del tema del pla general, una mica ho heu comentat el Partit Socialista, ho heu comentat també la CUP, o sigui, cap problema. De fet, en l'històric, que una part jo tampoc no el vaig viure de primera mà, però en l'històric la rotonda d'alguna manera és una imposició d'urbanisme de la Generalitat, és a dir, veu com imprescindible o necessari. Això no era igualment compartit per part de la Diputació ni tampoc es veia tan transcendent per part dels propis tècnics. Hi havia alternatives a fer un vial central, és a dir, es podria intentar la cruïlla resoldre d'alguna altra manera. Cal treballar-la, perquè això no vol dir que necessàriament no hi hagi afectació, és a dir, també podria tenir algun altre tipus d'afectació que caldria treballar. Des d'aquest punt de vista, estem parlant del P16, no parlem del P13, no parlem de Can Giral, està per modificar, si és que s'ha de modificar el pla de general, en el context de, jo entenc que no té sentit en aquests moments fer cap modificació de Can Giral si no es fa una modificació del pla general, és a dir, en tot cas serà el pla general el que haurà d'acabar de definir-ho, i aquí, doncs, en fi, oberts a veure si som capaços en el context de la definició del pla general de trobar una manera de solventar aquesta situació. És evident que encara que es desenvolupi el P16, la rotonda no serà efectiva si no es desenvolupa també el sector de dalt, és a dir, que una cosa està condicionada en tot cas també a l'altra. Per tant, aquí, en la revisió del pla general, sí, podem plantejar-ho, veure alternatives o viabilitats diferents que intentin minimitzar des del propi P13 doncs una solució. En fi, estic d'acord en poder-ho treballar d'aquesta manera. Per tant, entenc que quedaria aprovat amb 5 abstencions i 12 vots a favor. Passaríem, per tant, al següent punt, que seria l'aprovació, si s'escau, de la incorporació d'un nou membre al Consell del Poble de la Vall d'Òria. En aquest cas, la persona és la senyora Berta Martín García, que ha entrat una instància i per formar part del Consell del Poble.
tant... Sí, sí, a favor, com més gent s'apunti, més vida donarà al Consell i a la Vallòria.
Per tant, entenem que queda aprovat. Sí? Puri Martín, de la CUP.
Nosotros sí que aprobaremos que entre esta señora, porque como dice el compañero... Vale. Pues cuanto más gente participe, pues muchísimo mejor, ¿no?, para el pueblo. Pero sí que queríamos hacer una pregunta, quería hacer una pregunta a Elena. Perdonad, me he puesto nerviosa. Si se ha hecho alguna cosa en relación a la petición que hizo la señora Pascual en el pleno de noviembre del 2015 sobre cómo ha funcionado el Consejo del Pueblo de la Vallòria en los últimos años. Bueno, de hecho, Elena, tú sabes que la última reunión de la comisión yo fui, porque tenía otra cosa a las 9:30, y entregué a cada miembro de la comisión, bueno, del Consejo del Pueblo, lo que la señora Pascual dijo en el pleno ordinario de noviembre de 2015, que no hemos recibido respuesta, y lo entregué porque hubo un señor mayor que dijo, bueno, no sé para qué hablamos tanto aquí si al final cuando llega allí a San Celoni lo que se habla y se aprueba aquí en el Consejo, cuando llega allí a los políticos arriba no se hace nada. Y otro chico también me interpeló diciendo que por qué la CUP no quería el Consejo del Pobla. No es que no queramos el Consejo del Pobla, es que queremos ver si es efectivo, cómo funciona, cómo está organizado. Entonces, por eso, ese día se pidieron unas cuantas de preguntas, y desde el 2015 de noviembre estamos esperando respuestas. Entonces, no cal que te diga las preguntas, porque tú tienes también, te dejé... ¿Dejé uno? Bueno, pero es igual, te lo puedo dejar, lo tengo aquí, ¿eh? Pero, mira, era, por ejemplo, ¿cómo han funcionado el Consejo del Pueblo de la Vallòria en los últimos 10 años? ¿Eh? Se puede hacer, es muy fácil, porque yo lo he visto, hay cuatro plenos en el año, ¿eh?
Sí,
se
sí,
toma
sí,
alta no. Y, bueno... han sido las principales problemáticas y propuestas que se han planteado y discutido? És fàcil, ja, és sentar-se un dia...
Sí, sí, saps què passa, Puri? Que jo aquestes preguntes no les tinc, no m'han arribat a mi directament.
Se habló aquí en el pleno, ¿eh?
Aquí en el ple? Sí, doncs em sap greu, perquè no m'han arribat directament, o sigui, no les he recollit directament. No vaig entendre, potser, que eren unes preguntes que volíeu una resposta així directa. En mira, qualsevol cas, sabeu que estic a la disposició que tot el que vulgueu saber ho diem. De fet, la Puri ve ara a totes les reunions de Consell de Poble, siguin les de plenari o siguin les permanents, sí. I ja veus, Puri, com comencem a funcionar, no? Bueno, que tothom pot dir el que veu, les mancances que veu, quines aportacions pot fer... Mira, avui mateix hem estat una visita al cementiri amb els membres de la comissió d'Espai Públic, al cementiri de la Vallòria, perquè necessita millores, i hem estat allà amb una visita, hem estat amb els tècnics de l'Ajuntament, doncs, per poder fer aquestes coses. Això és participatiu, és un consell participatiu, i la gent però, pot venir a dir i aportar el que necessitin.
Perdona, Elena, però ja acabo, però... Por eso es importante. Esto se dijo aquí en el pleno en noviembre de 2015. Estabas tú. Y
sí, sí, sí.
Es muy importante hacer esta historia, pienso yo, este historial de cómo ha funcionado, porque sí que se hablan cosas. Yo he visto que se hablan cosas allí, pero en realidad de todo lo que se habla, de todo lo que se propone, ¿qué llega a
tot,
realizarse?
Tot.
Bueno.
Arriba
però valdria la pena ser el...
Bueno, ho podem buscar, clar, jo els 10 anys enrere jo no hi he estat, jo et puc parlar des de que hi soc jo ara,
clar, però és una història
i tu també hi ets, vull dir que ho veiem totes dues, això.
Vale.
De totes maneres, si m'ho passes, jo ho busco i ja sabeu, quan vulgueu, cap problema. Sí?
Bé, si us sembla, de tota manera el punt era aprovar la incorporació d'una persona. Entenc que això formaria part del punt de pregs i preguntes, però bueno, no passa res. L'he deixat ara perquè al final si l'havíeu de fer després, però tampoc era qüestió de tallar. Però entenc que el punt que aprovem és diferent d'aquest.
No, perdoneu, però Helena, no és que posem en dubte la gestió que estigués fent com a regidora de la Vall-llòria, és simplement que en aquell ple el que vam demanar és que s'avalués el Consell del poble. D'ara en 10 anys per saber, és un ens que es va crear fa 10 anys per ser un ens participatiu, per donar resposta als veïns de la Vall-llòria. I el que pensem, nosaltres des de la CUP, i és el que expressava ara la Puri, pensem que no totes les coses arriben i segurament no som els únics que ho pensem, llavors la resta de forces dels grups municipals aquí una mica és l'emplaçament, és de dir, volem avaluar com ha funcionat aquest Consell del Poble per millorar-lo, per fer-lo diferent o perquè es quedi igual. I simplement és que tinguem les eines objectives i que a partir d'aquí decidim. Vull dir que no és... Si ho estàs fent millor o pitjor, simplement és això el que demanava la Puri en aquest sentit, i això és una de les coses que es van, que jo ho entenia com una interpel·lació que se't feia en aquest ple del 25 de novembre. Bueno.
Perdó, entenem que queda aprovat la incorporació d'aquesta persona. Passem al següent punt, que és l'elecció, si s'escau, de les persones que han d'exercir les funcions de jutge de pau, titular i suplent. Aquí, doncs, el procediment d'aprovació, és a dir, el que fa el ple és proposar unes persones. Es va fer públic a nivell de la web i en els mitjans que legalment corresponien, doncs, que les persones del municipi que volguessin presentar-se ho poguessin fer. Es varen presentar 5 persones, una d'elles posteriorment ha enviat una carta retirant-se d'aquesta convocatòria perquè per tema laboral no li era possible poder-ho exercir. De les 4 persones hem fet una mica de valoració del currículum, hem intentat fer una valoració també tècnica al respecte, i el que es proposa és el senyor Miquel Oliver i Montaner com a jutge de pau i com a suplent la senyora Adela Jané i Sánchez. Tant si els grups...
Nosaltres, per no entorpir la designació, ens abstindrem.
Sí, per part de la CUP.
Nosaltres votarem a favor. Nosaltres votarem en contra. Des d'Iniciativa considerem que la proposta és des del govern. El ple dona... Es vol que s'aprovi la proposta del govern i, en canvi, seria una decisió o una tria més directa del tribunal de fer-lo. Representa que ara el que proposa el govern al ple, el ple ho aprova i aquestes persones ja van directament com a titulars i suplents al tribunal. Per tant, des del nostre punt de vista, aquesta tria, aquesta forma d'anàlisi, aquesta revisió correspon més al tribunal, dades les responsabilitats que tindrà aquesta persona, que no a un informe tècnic emès per l'equip de govern i aprovat en general dintre del ple. Per aquesta raó votarem en contra.
Val, per tant, entenc que queda aprovat amb 13 vots, 12 vots a favor, 4 abstencions i un vot en contra. Passaríem al següent punt, que és donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental d'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació del quart trimestre del 2015. En fi, heu tingut accés a l'expedient. En principi es compleixen tots els requisits legals que ens demanen. Per tant, passaríem al següent, que és donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental corresponent a l'informe de morositat del quart trimestre. En principi complim els criteris de fer els pagaments per sota dels 30 dies. En fi, estem amb uns molt bons resultats com a ajuntament, d'acord? I el següent és donar compte de l'informe més de l'interventor occidental relatiu als reparaments efectuats del 13 de l'11 al 14 del 3. Els grups ja heu tingut accés a la informació. L'altre seria donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015. En fi, sí, no sé si Josep Maria potser fas una miqueta d'explicació, però també heu tingut tots accés a la documentació.
Com tots heu pogut veure en la documentació que us ha, que se us ha lliurat es tanca el pressupost amb un resultat pressupostari de 473.000 euros, els quals passen a formar part el romanent de tresoreria que pujaria 1.5 milions d'euros, els quals ja sabeu que afectarem 687.000 a despeses pendents d'incorporar, 596.000 a inversions pendents d'incorporar i 166 a la paga pendent de 2012 si al final el ple ho considera adequat. Amb el que realment el romanent que ens quedaria doncs 90.000 euros, amb el que vol dir que ha sigut un any on malgrat els números sembla que han sigut molt, molt positius, en realitat s'estan utilitzant per coses que necessita el poble, o sigui que el romanent quedarà limitat als 90.000 euros després d'aquestes, si s'aproven aquestes operacions.
Bé, per tant, passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, del projecte del pressupost general per l'exercici 2016, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta corporació. El regidor farà una explicació del mateix, hi ha una esmena que també explicarà, que a la resta de grups doncs, també us hem enviat i us hem explicat.
En qualsevol cas, abans d'entrar en la part sobre el pressupost en si mateix, sí que des de l'equip del govern volíem fer palesa la nostra voluntat de que el document que avui es presenta doncs, recollís tant com fos possible les propostes de tots els grups del consistori. Tant Esquerra des del propi govern com el PSC i Iniciativa han tingut una participació activa des del punt de vista de que ens han formalitzat doncs, una sèrie de peticions i hem incorporat aquestes mesures tant com ens ha estat possible i que volem agrair obertament i sincerament. Evidentment aquest procés ha implicat moltes reunions i molta feina. De fet, el 17 del 2 és quan vam començar a enviar-vos informació del pressupost, el 18 del 2 vau tenir també una proposta d'inversions per a la legislatura i el pressupost detallat us el vam lliurar cap al 22 del 2 amb el que us hem donat doncs, un mes justet per treballar. Sabem que això és just, però us agraïm l'esforç que heu fet. A partir d'aquest moment tots heu pogut accedir als diferents directors d'àrea que heu considerat necessari i inclús moltes informacions que considereu complementàries per poder prendre decisions i que espero que hagueu rebut puntualment el que hagueu demanat. En tot cas ha sigut l'interès nostre de que fos la informació disponible a la que consideréssiu necessària. Llavors, en aquest sentit, si passem més a l'àmbit tècnic, l'objectiu que hem tingut en aquest pressupost ha sigut mirar de reduir tant com fos possible les despeses que teníem en àmbits administratius del consistori per poder-les utilitzar en els llocs on donem més servei als ciutadans. De fet, quan es repassa els números gruixuts, les despeses financeres doncs, es proposa reduir-les un 10%, els càrrecs polítics un 13%, recursos humans, economia i secretaria doncs, entre un 5 i un 2 o comunicació. En canvi, hem procurat que tot el que siguin serveis a ciutadans s'incrementés, doncs, com era entorn, que és un percentatge molt alt del 16%, tot i que en euros és molt més reduït. Educació és probablement on es fa un esforç més gran amb un 7,5%, comunitat amb un 5%, on hi ha partides que realment s'ha fet un esforç molt important als d'ajuts i assistència a les persones. De fet, arribem avui en dia a una despesa d'uns 526.000 euros en ajudes socials i 135 en assistència social primària. L'altra prioritat que ens hem donat és promoció econòmica amb un increment d'un 4%, espai públic ja estem al voltant d'un 2% i també a vegades hi ha gent que li sembla curiós que l'alcaldia ha pujat un 50%, però és un problema d'aplicació pressupostària i és només un import molt petit. Però realment s'ha intentat que educació, comunitat, promoció econòmica fossin els eixos que dirigien la nostra atenció. En aquest sentit, també a la part de comunitat trobem molt rellevant el fet de que cada vegada ens preocupa més doncs, que la gent comenci a ser, pugui arribar a ser autònoma, més que considerar només l'aspecte de si invertim més o menys diners en que les coses funcionin correctament. Llavors, avui us proposem un pressupost de 18.767.000 euros que al qual hi ha 17.796.146 per despesa corrent, que és un increment d'un 2,33 respecte a l'inicial de 2015. Aquest pressupost té una característica diferent de les que hem tingut fins ara i és de que hem obert un fons de contingències d'uns 300.000 euros que bàsicament han vingut de dos orígens diferents, un de 250.000 euros perquè els ingressos de gener i febrer d'aquest 2016 han sigut especialment bons i per aquestes raons ha permès fer aquest esforç, i després d'uns 50.000 d'una reducció suplementària de despeses financeres. Tot i que posteriorment en diferents propostes que ens han fet els grups doncs ja hem afectat pràcticament uns 100.000. L'altra cosa que també ens sembla rellevant és que, malgrat que la despesa pressupostària sempre ha vistat un límit per l'activitat de l'Ajuntament, doncs aquesta vegada també les activitats que es cobreixin amb ingressos les podrem realitzar. Amb tot això, acompanyem una esmena fruit de les converses amb altres grups, on es queda que especialment les peticions del PSC que es dediqués al màxim possible a despesa social amb un increment de 40.000 euros en ajuts socials, un increment de 10.000 euros en el servei d'assistència domiciliària i un pla d'ocupació de 70.000 euros, que també compartíem amb Iniciativa i que a més ens demanen que siguem especialment sensibles amb els aturats de llarga duració, amb el que estem procurant des de Recursos Humans de que així es faci. Llavors, a part d'això, doncs hi ha també tota una sèrie d'arranjaments que s'inclouen a les inversions. Llavors, jo no sé si s'ha de votar primer a l'ordre o si es vota inclús les inversions. Doncs respecte a la part d'inversions, aquí hem fet un llistat per tota la legislatura, que també disposeu, el qual avui jo entenc que només votem les de 2016, però sí que ja disposeu de quina és la visió que té l'equip de govern per aquests 4 anys, amb el que us permet començar a preparar quines opcions o alternatives podem tenir. Els criteris que hem fet servir per dimensionar la capacitat de finançament d'inversions per l'Ajuntament s'ha fet a partir de la capacitat de generar recursos de l'Ajuntament i l'objectiu de finalitzar la legislatura a un mateix nivell d'endeutament de quan la vam iniciar. Aquest nivell d'endeutament respecte al pressupost de l'any és un 55%, està lluny dels límits que la legislació actual imposa per reduir aquest excés d'apalancament, amb el que vol dir que ens mantindríem uns nivells d'endeutament adequats. Un cop dit això, disposaríem de 6 milions d'euros aproximadament, que de fet quan veieu les dades doncs és el que hem intentat arribar a quadrar, amb uns 700.000 que també procedeixen de romanents i que farem servir previsiblement si s'aproven les posteriors esmenes, i finalment les aportacions que altres administracions puguin realitzar. Evidentment restem atents a les propostes que es facin. Jo no sé si voleu fer algun repàs de les diferents punts que s'hagin proposat com inversions, però bueno, han estat a les vostres mans, vull dir que suposo que en teniu prou coneixement.
Bé, sí, per part d'intervencions dels grups, no? Per part de la CUP o d'Iniciativa, intervencions?
Bona nit de nou. La nostra prioritat és combatre l'atur, assegurar la igualtat d'oportunitats entre ciutadans i oferir una formació diversa i de qualitat. El PSC sempre ha vetllat per la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans per tal que tothom pugui viure d'una manera digna, tenint accés a l'habitatge, l'educació, la sanitat, entre d'altres. I per això durant la legislatura anterior es va incrementar substancialment l'aportació econòmica destinada a beques i ajuts, com per exemple un 300% en beques menjador, un 64% en serveis socials bàsics, un 335% en ajuts socials d'urgència i un 73% en teleassistència, tot fent un important esforç econòmic per part de l'administració local per adaptar-nos a les necessitats de la nostra vila. Creiem que aquestes mesures van ajudar moltes famílies, però vist les retallades d'altres administracions encara són insuficients per garantir els serveis mínims per a tothom. Dit això, vam fer una proposta coherent a l'equip de govern. Per negociar els pressupostos tinguem present els ingressos de l'Ajuntament i les necessitats que té el poble. Teníem clar que no volíem fer política barata, o dit d'una altra manera, l'impossible per acabar dient que no. Per aquest motiu, el PSC de Sant Celoni i la Vall-llòria va demanar que en matèria de plans d'ocupació i programes d'inserció i formació s'incrementés una partida de 100.000 euros a plans d'ocupació per a persones en situació d'atur i d'emergència social. Reservar una partida de 50.000 euros a crear programa d'inserció per a majors de 45 anys a l'atur, que els asseguri uns mesos de feina realitzant tasques d'interès públic, formació i pràctiques en empreses. Organitzar cursos de formació per a aturats, per tal que els sigui més fàcil l'incorporació al món laboral. A la part dels pressupostos, on estan incloses beques i ajuts i serveis socials, vam creure convenient incrementar un mínim del 20% respecte al 2015 les beques i ajuts, incloses les de menjador. Augmentar un mínim del 20% respecte al 2015 la dotació destinada als serveis socials bàsics. Destinar un mínim del 20% més respecte al 2015 als ajuts socials d'urgència. incrementar un mínim del 20% respecte al 2015 el nombre de persones que es beneficien del servei de teleassistència. Destinar un mínim del 20% d'hores més respecte al 2015 a l'atenció de dependència. I créixer un 50% respecte al 2015 als habitatges de lloguer social. Tanmateix, a l'apartat d'educació vam fer èmfasi en destinar una partida de 10.000 euros a ampliar els projectes de la xarxa educativa, implementar la Setmana de la Ciència i promoure una fira de la ciència on els alumnes dels centres educatius del municipi puguin compartir experiments científics. Dit això, fruit de totes les reunions que s'han fet entre el PSC i l'equip de govern, s'han trobat molts punts d'acord entre els punts esmenats i d'altres. Per exemple, a l'àrea de comunitat, o sigui, temes en solidaritat i cooperació, polítiques d'igualtat, ajudes socials i habitatge, teleassistència, beques menjador, etc., l'equip de govern ha fet una proposta, de la proposta que li vam fer nosaltres, d'augmentar aquestes partides en un 17,37% sobre l'anterior pressupost, que en xifres són uns 280.928 euros. No arriba al 20% que exposàvem abans nosaltres, però sí que s'ha fet un gran esforç per quasi bé arribar-hi. També s'ha fet un increment en 70.000 euros en plans d'ocupació i programa d'inserció per majors de 45 anys. També teníem la demanda i s'ha incorporat fer el projecte del passeig del Xumbo amb la participació dels veïns. Amb tot això, no són els nostres pressupostos. Ens hauria agradat poder incrementar més algunes partides, però per responsabilitat política i perquè el fruit de les negociacions que s'han produït entre l'equip de govern i els socialistes salonins han arribat a un bon port. I perquè són els primers pressupostos d'aquesta legislatura i d'aquesta manera el govern pugui tirar endavant amb uns pressupostos seus, el vot serà afirmatiu.
Sí, per part de la CUP, Mariona.
Sí. Com a oposició, considerem que hem estat generosos i ens hem esperat 300 dies de govern per poder fer la valoració. I avui, per fi, es presenten els pressupostos del 2016. Sí, són les del 2016. I avui la farem. Encara no fa un any, durant la campanya electoral, el que ara és l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Celoni portava el lema al Sant Celoni dels nostres fills. El 24 de maig, gairebé el 35% dels salonins i salonines que tenen dret a vot van optar per la candidatura de Convergència i Unió i aquests van poder formar govern en minoria. A la presa de possessió, l'alcalde feia les següents declaracions. Ens varen presentar aquestes eleccions amb rigor, humilitat, treball constant i patriotisme. Ho varen fer amb l'experiència d'haver governat durant 4 anys en els que varen posar el dia Sant Celoni, resolent dèficits històrics en equipaments i infraestructures. En definitiva, varen posar el dia el Sant Celoni dels nostres pares. Bé, senyor Deulofeu, atribuir-se els projectes oberts i pràcticament finalitzats de l'anterior legislatura, on governava llavors el tripartit, el PSC i Iniciativa Esquerra, no és humilitat, ni és ser rigorós. S'adjudiquen l'autoria de l'escola Bressol, la nova entrada del poble, el sot de les granotes. Quan s'està a l'oposició resulta que són victòries del poble, quan s'està al govern és una victòria pròpia. També ens preguntem on queda l'experiència d'haver governat durant 4 anys. Que no saben que un pressupost inicia l'1 de gener? Estem a 31 de març. Que ho haguéssim fet nosaltres rai, perquè total, paquem d'inexperiència, però amb la seva d'experiència? Tot seguit es plantejaven els objectius per aquesta legislatura, fer el Sant Celoni dels nostres fills. Doncs bé, la millor manera de veure les intencions d'aquest equip de govern és on es destinen els calés i avui és el que fem. Primer de tot anuncien que han d'elaborar un pla estratègic i que es farà a l'entorn del bosc. Per ara, a dia d'avui, no hi ha ni pla estratègic i encara menys hem vist un euro destinat al Museu del Bosc. Ja fa anys que molts ajuntaments elaboren un pla d'actuació municipal que de fet consisteix, bueno, es coneix com a PAM, on es detallen les accions que es volen dur a terme i així la ciutadania li és senzill accedir a les intencions i sobretot poder valorar els resultats al cap de 4 anys. Aquí no tenim ni PAM ni pla estratègic, no tenim ni idea del rumb de Sant Celoni, cap on vol conduir el poble aquest equip de govern de Convergència. No sé si li sona, però això és exactament el mateix que va dir durant tota la legislatura passada el govern del PSC. En el discurs de possessió també parlava de fer Sant Celoni un punt de referència del Baix Montseny, al costat dels altres municipis del Baix Montseny. Ni en el pressupost ni en les inversions veiem que es treballi en aquest sentit. No hem vist cap proposta de mancomunació. Per ara hi ha hagut una trobada, que resulta que només era per alcaldes i regidors de l'equip de govern. Es veu que els que estem a l'oposició no en som de Baix Montseny. O si les tornes, com si les tornes d'aquí 4 anys això no pogués canviar. En el discurs continuava dient que ho volem fer per tothom i amb tothom, al costat de les transformacions polítiques, perquè l'únic objectiu és fer Sant Celoni pels nostres fills i filles. Nosaltres, la CUP, ens vam creure la mà estesa de l'equip de govern, la voluntat de treballar amb altres formacions polítiques. Potser érem les altres i no érem la CUP. Sovint ens diuen que anem amb el lliri a la mà i la veritat és que potser els haurem de començar a donar la raó al que ens ho diuen. Pequem d'innocents, vam pecar d'innocents a la legislatura que iniciàvem el 2007, vam pecar també potser d'innocents a la legislatura que vam començar el 2011 i segurament pecaríem ara. Però aquí va la cronologia dels fets. A l'estiu, al juliol, el regidor d'Economia ens va emplaçar a trobar-nos per parlar del pressupost. Al mateix moment li vam dir que abans de trobar-nos que ens passés una proposta, no el pressupost detallat, de què volia fer l'equip de govern i parlàvem a partir d'aquesta. No va haver-hi resposta. Vam fer una reunió a inicis d'octubre i endevineu què vam demanar? Doncs la proposta a l'equip de govern. Saben quan l'hem rebut aquesta proposta? El novembre? No. Desembre? Tampoc. Gener? Tampoc. El 6 de febrer li tornava a preguntar, però la resposta va ser l'estem afinant. El 22 de febrer, com comentava, va haver-hi fumata blanca. Per fi hi havia proposta. Clar, eren ja els pressupostos. Ens trobem a inicis de març, fem una reunió, vam poder fer un cop d'ull ja el primer, el full de ruta pel 2016 de l'equip de govern, però faltava informació. No podíem comparar-la amb el del 2015. No teníem els capítols desglossats, les inversions, perquè ens demanàvem de parlar de la legislatura, però no estaven detallades. Perquè els de la CUP podem ser moltíssimes coses, però la feina ens agrada ben feta. Doncs tot això, tota aquesta informació, per poder valorar amb cara i ulls el pressupost del 2016, l'hem rebuda, sí, amb comptagotes, i en alguns casos, coses la setmana passada. De fet, aquest dimarts, abans d'ahir, encara vam rebre una de les peticions. Però el sentit de vot no el decidirem en funció de si l'equip de govern ens respecta més o menys com a oposició. Encara no hem arribat aquí. Suposo que ens queden 3 anys per davant. Què és el que veiem? Doncs el problema és que no veiem res de diferent de la legislatura anterior. Continuem instal·lats en el qui dia passa, any empeny. No veiem cap on anem. Quin és el canvi? Quina és la diferència amb el govern del PSC? Si uns percentatges incrementen moltíssim, sobre el paper no tant. Ara Convergència inaugurarà els projectes de l'anterior legislatura, l'Ateneu, la rotonda de la C35... Per cert, el pas de la C35 que vam proposar tampoc està pressupostat. Això és perquè el cobreix el Departament de Territori, les inversions tampoc hi són. Amb el rigor, amb el treball constant que es deia a l'inici del discurs, creiem que ja seria hora de tenir un pla estratègic. Cap on camina Sant Celoni? Sabem que s'iniciarà el nou POM. Ho celebrem, portem 2 legislatures esperant-ho. Però hi ha un munt d'interrogants que no ens queden resolts. Es va tard i va malament. I Sant Celoni es mereix més. La CUP, des del 2007, que va entrar al ple d'aquest Ajuntament, a representar els veïns i veïnes que havien confiat en el nostre projecte, hem defensat i crec que exercit una oposició franca, amb propostes a l'equip de govern de torn, perquè ens interessa millorar Sant Celoni. Però tenim un projecte propi, que ens el creiem, i que en cap cas està representat en el pressupost que es presenta avui en aquest ple. Per altra banda, tampoc ens estranya que el PSC aprovi aquest pressupost, perquè és més del mateix. Política barata. Potser ens agrada veure al final què es farà, que primer ens presentin el projecte. D'alguna manera també s'està sortint de l'armari. Per fi també veiem aquesta sociovergència que durant tants anys també fa que diem que existeix en aquest ple. Per tot això el nostre vot serà en contra.
Sí, Carme Montes, d'Iniciativa.
Bé, m'estic enterant de coses que no sabia abans d'arribar aquí i, bueno, pues la sabem ara, no? Que ja havia hagut una negociació més o menys, o tot això que estem parlant. Bé, amb nosaltres han hagut un parell de converses, s'han inclòs els comentaris o la intenció que nosaltres teníem per incloure en aquest pressupost i en aquesta previsió per als propers 4 anys. També hem vist que s'han inclòs diverses propostes que portaven al programa que considerem important, com la piscina, o n'hi ha un pàrquing a la zona del Baix Montseny. N'hi ha diferents propostes que les veiem molt adients, però hi agraïm aquesta resposta de l'equip de govern. Però per altra banda, n'hi ha unes propostes que és la primera vegada que tenim consciència de que siguin una necessitat pel poble. Segurament ho seran, o sigui, el que ens manca és una valoració global de totes aquestes propostes que fa l'equip de govern, quina incidència tenen i per què es posen unes o no unes altres. Això és una decisió de l'equip de govern de posar-les d'aquesta manera. N'hi han de prou importants de 100 i pico mil euros o 300.000, i llavors és aquí on nosaltres no podem donar el vot a favor a aquest pressupost, perquè no podem participar-hi d'una cosa que no coneixem o no hem participat en l'elaboració d'aquests punts, incloure'ls en aquesta previsió de pressupostos, no? Per tant, ens abstindrem. O sigui, estem sobretot també els plans d'ocupació, però s'ha fet una pincellada, no? No s'ha dit expressament com es farà, no està representat els papers de com se treballarà aquest tema dels plans d'ocupació per aturats de llarga durada, simplement es diu que es farà. La primera conversa, la idea que té l'equip de govern de pla d'ocupació és completament molt a un extrem del que nosaltres considerem, o sigui, el pla d'ocupació que es preveia de la Diputació es parlava de fer-ho per a dos llocs de treball a l'Ajuntament. Nosaltres ho veiem més com a plans d'ocupació per a gent aturada. Això potser la segona conversa es va una mica modificar, seria la intenció, però per nosaltres és una intenció, no està en paper ferm de dir que és el projecte i això és el que farem, no? Per aquestes raons nosaltres ens abstindrem d'aquest pressupost.
Sí, Josep Capote, del PSC.
Amb tot el meu respecte, vull dir, parlar de la Convergència i que vingui de companys de la CUP, jo, per sort o per desgràcia, l'any 2007 i l'any que és quan va irrompre també els companys de la CUP, els companys de la CUP han sigut decisius, perquè quan Tigo va entrar tenien 7 i el PSC tenia 8, o sigui, allà sí que no havia sobretot. Allà sí que va veure un pacte entre el que era Convergència i era la CUP. Aquí nosaltres hem obert una nova etapa i des de la nostra humilitat i des de la nostra responsabilitat que ens donen els nostres votants, que són els que tenen que donar aplicacions, hem votat que sí a aquest pressupost. Però si tenim que parlar ja de política, si tenim que parlar de la Convergència, no cal ja recordar qui ha fet possible el govern de Junts per si a la Generalitat. O és que això ara aquí no compta? És que una mica de memòria selectiva, m'entens? Clar.
Per al·lusions entenem que podem
sí.
parlar.
Enric Saurí de la CUP.
Bon vespre a totes i a tots. Bé, sap greu, Josep, perquè esperava que no fessis aquesta intervenció perquè imaginava que la faries. En tot cas, animi. 2007, correcte, com ho bé apuntes, es fa un acord de governabilitat amb Convergència i Unió en aquell moment. Com ho bé recordareu, els que em coneixeu sabreu que m'agrada fer genealogia, per tant, farem un tirant enrere, si voleu. S'acorda un acord que dura un any a partir del que tots recordarem del posicionament de l'equip de govern en relació a l'àrea residencial estratègica que s'havia de fer a Sant Celoni, en la que es va fer un referèndum que majoritàriament la voluntat popular va decidir que no s'ubiqués l'àrea residencial estratègica al costat de la zona. En qualsevol cas, en aquell moment es va trencar aquest acord de governabilitat amb el qual s'havien aprovat certament uns pressupostos en Convergència. A partir d'aleshores, cap més. De fet, recordarem, si tu recordaràs, perquè també estaves en aquell consistori, que posteriorment el PSC va aprovar pressupostos aquella mateixa legislatura amb Convergència i Unió. Seguim endavant, no passa res. Nosaltres, com molt bé apuntava la Mariona, el 2011 tornem a presentar-nos amb dos regidors que també tenen una certa clau a l'hora de decidir balances al ple municipal i d'una forma honesta, com també ha plantejat abans la Mariona, plantegem a l'equip de govern del PSC en aquell cas, encapçalat per Joan Castanyó, un seguit de mesures per a fi i efecte de poder aprovar el pressupost del 2010. Com molt bé recordareu, per responsabilitat, també aprovem el pressupost del 2011 a càrrec del PSC, però malauradament, com va passar, al cap d'un any, després de fer un escandall de les mesures que no es van portar a terme per part del PSC, vam decidir deixar de donar recolzament. En qualsevol cas, si a partir d'aquí comencem a fer una genealogia dels acords que el PSC a Sant Celoni, el PSC a la Generalitat de Catalunya i el PSC a Madrid ha votat conjuntament en Convergència, ens hi estaríem fins demà, Josep, fins demà. Perquè si vols et recordo que el 23 d'agost del 2011 el PSOE del senyor Zapatero, juntament amb el paper de Rajoy i juntament amb la convergència del senyor Artur Mas, vota una modificació de la Constitució espanyola per poder, perquè el pagament del dèficit espanyol als bancs sigui obligatori. Per tant, Josep, les coses com són. És a dir, nosaltres entenem legítimament que el PSC voti d'acord amb aquests pressupostos, només faltaria, nosaltres no som ningú per dir el que ha de fer el PSC perfectament. Ara bé, convindràs amb mi que ja el recompte ens porta a dir que el PSC en qüestions de calat, en qüestions urbanístiques, en qüestions pressupostàries, en qüestions policials, fins i tot en un punt que tractarem d'aquí una estona, en qüestions d'aigua, voten sempre al costat de Convergència. Per tant, sisplau, no ens tiris encara el fet d'haver fet un acord el 2007 en Convergència del qual n'estem completament del qual no ens reneguem en cap moment, perquè vam fer un acord amb tota la voluntat política de tirar endavant Sant Celoni després de molts anys de majoria absoluta del PSC. Per tant, entenem que hi ha camp per córrer en aquest sentit i que el PSC té un historial bastant més negatiu que el que puguem tenir nosaltres. Gràcies.
Sí, Josep.
No volia polèmica ni contestar-te, perquè aquí podríem estar tot el sol recordar-te que qui ha començat ha sigut la companya de la CUP. És que sembla que aquí nosaltres hem dit alguna cosa de la CUP. No. He introduït aquest tema amb vosaltres. Vull dir, escolta, podríem parlar a missa, però aquí avui no toca. Eh que no?
Josep, perdó, en qualsevol cas, només comentar-te que només comentar-te que nosaltres hem exposat que els pressupostos que es porten avui a aprovació són uns pressupostos continuistes com els del PSC. I ja està.
Sí.
No sé què és el que t'irrita tant. El que ha dit tampoc no era mentida del 2007. No sé per què t'has irritat tant. En tot cas, el ciutadà que ens està escoltant per la ràdio el que vol escoltar és el tema de pressupostos, no si la sociovergència o... M'entens? Vull dir...
No, i a mi no m'irrita, jo et torno a dir que jo estic... No, jo que sóc molt sí. Vehement al parlar, i en qualsevol cas, si vols adjectivar la meva forma de parlar, si vols també podem adjectivar altres formes de parlar, avui no pateixis, que per adjectius en podem dir molts. Però en qualsevol cas, a mi no m'irrita res, jo tan sols poso damunt de la taula o sigui, una reflexió que ha llançat el Josep i que jo la contesto i prou.
Contestant a la Mariona,
Si us sembla, jo una reflexió, jo crec que pactar, arribar a acords és una obligació que tenim com a polítics i com a responsables polítics que ens ha votat la ciutadania perquè fem avançar el municipi. El debat polític comporta, pues, des de govern o des de l'oposició, que es faci crítica, crítica que quan governes et toca assumir, faltaria més. Al final, per sort, és el ciutadà el que valora el que fa qui governa, no? I el que el recolza o no el recolza amb el seu vot en funció del que s'hagi fet. Al final, jo crec que quan acabi la legislatura es veurà quines són les actuacions que s'han fet. Aquest és un pressupost que hem tingut la voluntat de compartir amb tots els grups, hem tingut reunió amb tots vosaltres, elaborar el pressupost. Finalment han arribat uns recursos addicionals en els que no comptàvem, que han sigut fruit de gener-febrer i dels ingressos en el cas de l'IBI de la plusvalua al gener, que ens ha permès donar resposta a algunes necessitats que nosaltres vèiem, però que amb els recursos inicials i amb la previsió d'ingressos vèiem que no era possible, però els hem estat treballant per tal de donar resposta a les necessitats socials que es presenten, a donar resposta a les necessitats educatives del municipi, donar resposta a les necessitats de l'entorn, de l'espai públic, perquè és una mica la demanda que ens fa la nostra ciutadania, no? I des d'aquest punt de vista tenim un projecte clar. Al llarg dels propers 3 anys de la legislatura es dirà veient, i per tant de ben segur que quan acabi la legislatura doncs en podrem fer un balanç més enllà de que el podem fer a cada ple quan cada grup ho consideri oportú. Però sí que hi ha hagut aquesta voluntat de compartir i de recollir les propostes dels diferents grups, en aquelles en les que ens hi hem sentit també còmodes perquè les hem compartit, les hem incorporat. En el cas del Partit Socialista, doncs ens va fer arribar ja des d'un primer moment una sèrie de propostes. Per tant, la pròpia elaboració interna del pressupost, doncs hem vist que hi podíem donar resposta, que compartíem moltes d'aquestes necessitats en l'àmbit social, increment de dotació pressupostària i econòmica per donar resposta a les necessitats que cada dia ens arriba a les àrees, principalment a l'àrea de comunitat i de serveis socials. Això no vol dir que no treballem com som capaços d'empoderar les persones i les famílies perquè precisament no n'hagin de fer un ús. Però això que escrit és molt senzill, posat a la pràctica té quelcom més de dificultats. Però des de la voluntat de treballar cursos de formació per afavorir l'accés al treball a les persones que estan a l'atur, s'està treballant en diferents línies, en diferents projectes. Sí, crec que s'està fent molta feina. Crec que aquests pressupostos fan una dotació econòmica per fer-ho possible. De ben segur que cada grup, si governés, potser els hauria plantejat d'una manera diferent, o potser si governés no els hauria plantat tan diferent com ho posa sobre la taula. En fi, caldrà esperar el temps perquè es demostri i es vegi. Al final, segurament cal veure qui governa en cada lloc. Mirant en els municipis, doncs es veu una miqueta quines són els canvis que es puguin produir, si és que es produeixen en els llocs que pertoquen. No? Jo vull agrair a tots els grups, no? Al final, doncs, i dir-vos que el que volem és parlar una miqueta amb tots, intentar incorporar propostes, algunes les podem compartir i altres no, aquelles que no compartim doncs segurament ho direm i ho manifestarem, i aquelles que sí i veiem viables i són possibles, doncs intentarem incorporar-les, perquè aquesta és la responsabilitat que tenim tots d'intentar avançar, i en aquesta línia hem volgut treballar i segurament no ho hem fet tot el bé que ho hauríem de fer i esperem millorar per seguir avançant. Per tant, entenc que els pressupostos quedarien aprovats amb 12 vots a favor, una abstenció i 4 vots en contra. Passaríem, per tant, al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Sí, Josep Maria.
Per aquest punt vam rebre una petició de la CUP per poder, que de fet és l'esmena que inicialment votaríem, on en lloc de tenir un expedient en tinguéssim dos, on separadament es votés la paga extraordinària pendent del 2012 i unes inversions que es farien a càrrec de romanent de tresoreria. Després de consultar-ho amb els altres grups, tant amb Iniciativa com PSC com Esquerra Republicana, doncs ens van considerar que era una proposta molt adient. Nosaltres també ho compartim, amb el que en aquest sentit entenem que faríem dues votacions separadament. Aquí el secretari, si en algun moment el procediment considera que no el faig correctament, evidentment espero que m'ho digui. Amb una sola farem una...
Sí, en principi el que faríem, l'esment el que fa és deixar exclusivament la partida de la paga extra, i per tant votaríem directament això, és a dir, aprovem l'esmena, votem l'esmena i el punt directament, si us sembla bé.
O sigui que ara votaríem si s'aplica...
No, però no sé el secretari que ens ho digui, però inicialment havíem plantejat fer-ho d'aquesta manera.
Jo, evidentment, no decideixo que és el que presenta el govern, però el que m'ha semblat que és la voluntat és modificar el dictamen inicial que havia passat per comissió informativa i passar, deixar aquest punt, el número 11, tan sols en la part resolutiva que feia referència a la modificació de crèdit que finançava el pagament de la paga extraordinària de 2012, el que queda. I em sembla que la voluntat és la resta de la modificació que feia referència a inversions, sí. Proposar-ho com a punt d'urgència, perquè de fet no ha estat dictaminat com a tal per la comissió informativa. La qual cosa, abans de que el ple va ser considerat la part de control, doncs s'hauria de proposar aquest punt per urgència, s'hauria d'admetre llavors perquè no ha estat dictaminat per majoria absoluta per part del ple, si s'admet o no la seva inclusió, i a partir d'aquí doncs es votaria.
Sí, queda clar, o sigui, igual hem volgut explicar-ho i encara ho hem complicat més, eh? Sort de l'Antoni que ho ha explicat bé i... Bé, la resta de grups, en fi...
L'urgència?
No, no, l'urgència es vota al final de tot.
No, ara
votem la paga extra.
Ara el que es vota és el punt número 11, però tal com ara proposa modificat el govern. Sí, ha quedat la meitat fora, que és el que passaria si s'obté la majoria absoluta per urgència.
Llavors, en aquest cas, el que proposem és pagar en base a romanents els 166.943 euros, que correspondria al 49,73% d'una paga de desembre de 2012 que per la Llei General de Pressupostos es va deixar de fer efectiva en aquell moment i que ara la persona, les persones que ho van meritar en aquell moment pues, tindrien dret a cobrar-la.
Sí. Eduard Balloresta.
Sí, merci. Avui aprovem el reconeixement d'un dret que el govern del PP, amb l'excusa de la crisi, va retallar els treballadors públics. L'any passat, l'anterior equip de govern va portar al ple el reconeixement de l'abonament de la part meritada de la paga esmentada, reconeguda en diferents sentències judicials, sense tenir en compte la negativa del govern del PP. Els socialistes, al ple del 24 de setembre, va fer referència amb l'abonament de la part endeutada als treballadors públics que avui volem aprovar. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Sí, per part de la CUP, Mariona.
Sí, també votarem a favor, evidentment.
Carme Montes, d'Iniciativa.
Des d'Iniciativa també votarem a favor. Això cada vegada es vota 3-4. És l'última, no?
Perdó?
Que això és la darrera, no, Pat? Perquè cada vegada
sí,
s'aprova
ja
la modificació...
Sí, sí. Amb aquesta aprovació es paga la resta de la paga extra. S'ha pagat amb tres aplaçaments, de 25-26% els dos primers i aquest darrer que acaba de pagar la resta.
Bueno, jo només volia recordar, és que estava pensant, no?, que potser també els treballadors públics tenen tot el dret, però que n'hi ha molta gent que se les ha congelat els sous, treballen més hores, no cobren les hores extres, n'hi ha treball precari, realment és una situació realment molt problemàtica a dia d'avui a les empreses que encara funcionen. Sort de que, bueno, això ha tirat endavant aquí a l'Ajuntament i penso que també altres ajuntaments i molts funcionaris, o sigui, això ja és general per a tot el personal públic.
Vull dir una cosa.
Sí, Josep Capote.
Els treballadors públics, i jo no ho soc, se les ha congelat el sou fa molts anys, se li ha tret les pagues extres, se li per menys calés treballen moltes més hores, i amb el món privat, encara que molta gent ha quedat fora també al carrer, molta gent ha quedat també al carrer, ara comencem a fer, a través de la negociació col·lectiva, increments petits. Ells encara, el dret aquest a la negociació col·lectiva estava retallat amb aquesta última llei del PP i encara han perdut molt d'adquisitiu, més que no pas els treballadors privats. I també, i dient-lo des de la part privada que som ja tu i jo, la gran mentida de que els funcionaris tenen el seu lloc de treball sempre seu, els laborals no. Vull dir, podem mirar les dades de quants treballadors públics, no funcionaris, quants treballadors públics havien abans de la crisi i quan hi ha ara. Vull dir, si hi ha menys serveis, si hi ha retallades en ensenyament, si hi ha retallades en sanitat, hi ha retallades no de números, sinó de persones. I aquestes persones eren treballadors públics, metges, infermeres, mestres, etc. Vull dir, és la gran mentida que fa servir a vegades molt la dreta i la no tan dreta a la resta de treballadors per una mica agafar i dir aquesta desunió de que ells tenen el seu lloc de treball, perquè clar, ells ja són funcionaris, això és una gran mentida, perquè el funcionari és el 25-30%, la resta són tots laborals i estan amb el grup dels treballadors. Si hi ha aquestes retallades, vol dir que hi ha retallades en persones, i són moltes persones, molts treballadors. Solidaritat, no, Carme?
Sí, jo no deia res, només això ja ho sabia, m'hi recordava als altres, només, ja està, però això ha estat molt clar, Ha sigut una mica... Si t'he sentit així, no era, Està...
Bé, per tant, quedaria aprovat aquest punt per unanimitat. El següent seria l'aprovació, si s'escau, de la resolució de les al·legacions formulades a la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2016 i següents i aprovació definitiva de les mateixes. Sí, Josep Maria García.
Aquí en l'equip de la CUP ens va fer arribar una llista de 7 al·legacions, les quals avui la resposta és una resposta fonamentalment tècnica, però que pensem que necessita una explicació política. En aquest cas, si us sembla bé, la meva intenció és repassar les 7 ràpidament per poder-vos donar una resposta. En el cas de la bonificació a l'impost sobre els béns immobles per les famílies monoparentals, hem valorat que això tindria probablement un impacte d'uns 90.000 euros, però això no és l'important. Tècnicament sembla que es necessita tota una sèrie de contingut legislatiu per poder definir com s'han de donar com s'han de realitzar aquestes bonificacions, i no existeix, amb el que sí que us obrim la porta en què en parlem la manera d'instrumentalitzar-ho i de poder-la parlar de com fer-ho, però en aquest moment no estem en disposició de poder-ho realitzar. Això no vol dir que es pugui fer en futur, i per tant us deixem la porta oberta. Després hi ha 3 al·legacions, que són la segona, la tercera i la cinquena. La segona és augmentar el tipus de l'IBI en el 10% als béns immobles urbans pels usos d'oficines comercials, espectacles, oci, hostaleria industrial que tinguin major valor cadastral. La tercera és augmentar un 2% el tipus impositiu dels béns immobles, i la cinquena és l'al·legació, és la reclamació d'un nou padró de categories pels carrers efectes de l'impost sobre activitats econòmiques. Aquí sabeu que la resposta és especialment tècnica, en el sentit de que sembla que les tarifes són vigents a partir del dia 1 de gener de 2016, i per tant ara les podrem modificar, però ja per l'any que ve. Sí que és cert que assumim que el calendari amb el qual es van portar les ordenances fiscals no ha permès portar aquestes al·legacions al moment que es tenien que haver fet, i que per això no tenim cap més remei que proposar-vos de veure-les pel 2017. Tot i així, el cas de la segona i la cinquena entenem que pensem que són molt, molt factibles. De fet, l'import ens permetria ingressar uns 113.000 euros, i la tercera uns 88.000. En el cas de la quarta al·legació, que es demana demanar al cadastre una revisió cadastral, aquí bàsicament ens trobem amb que tenim una visió diferent. A nosaltres ens sembla que no correspondria fer-ho, bàsicament per les consideracions que us traslladem. Una és de que el cadastre ens trasllada de que Sant Celoni no és una població on no ha hagut dels darrers anys creixement, per tant no és probable que hi hagin situacions on el poble les valoracions que es puguin fer del cadastre difereixin de les que hi ha actualment. També és cert que s'ha fet una revisió unilateralment pel cadastre, que ha identificat tota una sèrie d'immobles que tenia que canviar-se la seva situació impositiva, cosa que ja s'han fet, i avui en dia ja tributen pel que considera el cadastre que s'ha de tributar. I finalment l'element que també considerem important és el fet de que les valoracions que s'estan fent darrerament, hi ha moltes probabilitats de que hi hagi una reducció d'aquestes valoracions, amb el que ens implicaria també després canviar la taxa de l'IBI. En aquest sentit, probablement seria una modificació on nosaltres no hi estaríem d'acord. En la sisena al·legació es parla de la modificació del tipus impositiu de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana quan hi ha una operació de compraventa entre el primer i el cinquè any, i després del cinquè i el desè. Aquí l'impacte que veiem econòmic és d'uns 22.000 euros, i sí que considerem que és una cosa que es pot parlar per 2017. No hi veiem cap pega. I finalment, la setena al·legació, que és la modificació de la taxa per la recollida d'escombraries. Pels criteris que proposeu no sabem trobar cap format tècnic o cap element tècnic que ens permeti determinar quines serien les liquidacions que s'haurien de fer els ciutadans, i per tant és un problema més de definició del que es vol fer que de la negativa o un posicionament que puguem prendre. Doncs aquesta seria la nostra posició.
Sí, per part de la CUP. Sí, Mariona.
Bé, en tot cas, primer de tot agrair la resposta política a les al·legacions. Bé, evidentment el nostre vot serà en contra del punt, però i esperem poder debatre les ordenances fiscals en temps i forma per aquest any. És una demanda que hem fet reiteradament des de que la CUP està present al ple, i és, ja ho sé que no toquen ara els precs, sóc molt desendreçada, però farem un prec, és treballar conjuntament les ordenances fiscals amb els pressupostos. No deixen de ser que és la pota dels ingressos, i que és interessant veure quan modifiques també, doncs això també t'afecta el pressupost. Bueno, de les valoracions polítiques que fas, algunes evidentment no les compartim si no haguéssim entrat les al·legacions. Bàsicament, l'al·legació que feia amb la setena, amb el tema de les taxes d'escombraries, és que segurament l'únic model possible que permet això és fer el porta a porta. Era un element que es portava a la negociació entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió per formar l'actual equip de govern, que veiem que això no hi ha cap pla per tirar-ho endavant, tampoc ho hem vist a les inversions, no ho hem vist tampoc en aquest pressupost, i de fet, com segurament hem avorrit el personal, considerem doncs, que és l'única forma viable de que realment la gent pagui una taxa justa en funció doncs, justament de, tant del que emet com, de, com del que recicla.
Per parlar la resta de grups. Sí, Carmen, d'Iniciativa.
Bé, nosaltres votaríem a favor d'aquesta proposta. I la lectura política, en tot cas, seria que bé, el 10% de l'IBI ja es va pujar a l'anterior legislatura per obligació d'una llei del PP, amb un 6% anterior que havia proposat el govern, això suposava un 16%. La tendència normalment ha sigut que quan comença un govern augmenta els tipus del IBI el primer any i el segon per tindre un pressupost una mica més sanejat. En aquest cas ja ens han dit que n'hi ha uns ingressos addicionals per l'impost de la plusvàlua i precisament per aquesta revisió de la Direcció General del Catastre que es va fer l'any passat. Per tant, penso que n'hi ha un pulmó suficient com per plantejar un augment de l'IBI. I la resta de modificacions, doncs bé, la taxa d'escombreria, si estigués, segurament es posaríem d'acord en aquesta, si es plantegés, diguem-ne, de reciclatge, qui recicla, qui no recicla, fer un treball conjunt amb aquesta taxa, segur que es posaríem d'acord.
Sí, entenc que la teva postura és el desestimar les al·legacions. Sí,
aprovar el punt aquest.
Val, molt bé. Sí, Mariona, per part de la CUP.
Sí, Carme, pel que comentes de l'IBI, no acabo d'entendre la postura, en el sentit de que Iniciativa per Catalunya els Verds, en principi, o Catalunya sí que es pot, o els diferents grups, també estan a favor de la progressivitat i de la redistribució. I, de fet, les ordenances fiscals és l'eina petita que tenim els ajuntaments però que realment representen els seus ingressos. Llavors, evidentment que s'ha anat pujant l'IBI perquè, o sigui, la idea al final és de poder tenir aquests ingressos i qui no pugui pagar, qui tingui dificultats tenint propietat una vivenda, doncs per això hi ha les bonificacions. Però en general ens sembla que, no ho sé, des d'una postura d'esquerres, progressistes i de més, doncs que els ingressos i que les taxes, els impostos de més tal haurien d'anar en aquesta línia. Llavors, en aquest sentit, em sorprèn una mica la teva intervenció, eh? Però i segurament el punt 7, doncs, ens emplacem a treballar-ho conjuntament a veure si podem moure l'equip de govern en aquest sentit.
Bueno, només una apreciació. N'hi ha molts tòpics a tota la societat, en molts àmbits, i un és aquest. En principi, exactament, sempre estàs d'acord en això de pujar les taxes i el que més té més paga. Però precisament al municipi de Sant Celoni, els darrers 4 anys, s'ha pujat el IBI d'una forma exponencial. Això ha afectat a la butxaca de tots, dels rics i dels pobres, però majoritàriament dels pobres, que és el 90% de la població. Llavors, augmentar-lo de forma general a tots, quan ja s'ha augmentat més d'un 16%, ho considerem excessiu. Ho hem votat així des del començament. No sé exactament, vosaltres vau estar d'acord, perquè el 10% va ser per una proposta del PP, una llei que va obligar a augmentar aquest 10%. A l'any següent havia una proposta que no era bé el 10%, però havia que fer un moviment dintre del cadastre. Amb tot això penso que s'ha, diguem-ne, pressionat a la població amb aquest impost i no és necessari incrementar-ho ara mateix. És per això que ho dèiem.
Sí. l'Eduard Ballonesta.
Sí, nosaltres estem d'acord amb el que dius, que les ordenances fiscals estaria bé que es poguessin fer amb temps, per si podríem debatre totes aquestes coses i no estar fora de temps. Però nosaltres, sobre l'informe dels tècnics, pues, votarem favorable al punt del ple.
Bé, per tant, entenem que quedarà aprovat aquest punt. Val. Passaríem al 12 vots a favor, 13 i 4 vots en contra. El següent punt seria l'aprovació, si escau, de l'abonament al personal al servei de l'Ajuntament de Sant Celoni de la darrera part de la paga extraordinària de desembre de 2012. Sí,
Perdoneu, ara en principi el que entenc que hauria tocaria, perquè hem votat la de la paga abans, tocaria votar sobre...
No, és a dir, és que hi ha dos punts, eh? Un és la modificació de crèdit per crear els diners i l'altre és l'acord que, pel que aprovem, eh? Per tant, ara el que fem és decidir que ho pagarem.
Exacte.
I abans hem... Sí, en fi, són aquelles coses que l'administració ens fa fer, Entenc, per tant, que queda votat amb el vot de tots els grups. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si escau, de l'informe motivat per la modificació de tarifes i aprovació dels preus d'ingressos no tarifaris del servei de subministrament d'aigua potable. Bé, les tarifes de l'aigua, doncs, cal aprovar-les cada any, cal anar revisant en funció de quines han estat les despeses o quines hagin estat les inversions que s'hagin produït. El sistema tarifari que tenim a Sant Celoni és un sistema que s'ha anat modificant a base dels anys i certament s'ha anat modificant una miqueta amb la complicitat dels diferents grups, al llarg del temps. Es va decidir ja fa alguns anys una tarifació molt progressiva del consum d'aigua, per tant, en funció dels metres cúbics de consum, el que es paga per cada metre cúbic, la tarifa bàsica és de 0,077 euros per metre cúbic i a partir d'entre els 10 i els 20 metres cúbics de 0,58, per tant, es multiplica gairebé per 8 aquest valor, és a dir, que hi ha un increment exponencial perquè el que es pretenia era potenciar l'estalvi de l'aigua. Aquestes característiques del tarifari han quedat establertes més o menys definides en els darrers anys. Ja en l'any passat es va optar per incrementar la part fixa d'aquesta tarifa per assegurar que una part dels costos ja venien definits d'alguna manera la persona que paga la tarifa de l'aigua, una part, en aquest cas la proposta són 5,02 euros al mes, és pel fet de disposar d'aigua, per tant el paga igual aquella persona que té una oficina i per tant utilitza poqueta quantitat d'aigua que un habitatge o que un petit comerç. Per tant, hi ha una part fixa que ha de pagar tothom, d'alguna manera s'entén pel fet de disposar d'aquest servei, i a partir d'aquí, en funció del seu consum, doncs paga de manera clarament progressiva i a l'alça. Les tarifes incorporen un increment global al final de la factura d'un 1,3% que representa un 1,2% que representa un 2,3% de la part depenent de l'Ajuntament, que això representa respecte a l'any anterior uns 57 cèntims al trimestre per una vivenda amb un consum dins del primer tram que estaria aproximadament al 70% de les vivendes del municipi. I aquest increment és degut a un increment a la despesa personal com a conseqüència de l'ETAP i dels treballs de manteniment de l'ETAP, d'un major consum energètic pels bombaments a partir de la Vall-llòria. Aquest any, per exemple, el 2015, hi ha hagut algun període que les mines de Palau no subministraven suficient i per tant s'ha tingut que utilitzar les de Vall-llòria, que com que venen bombades doncs té un major consum. S'han canviat també les bombes perquè s'han actualitzat, per tant aquí hi ha un increment en el consum energètic. Després també del cànon que l'ACA imposa el cabal no comptabilitzat i dels fons de reversió. Per tant, aquí hi ha uns increments econòmics. Per altra banda, hi ha una reducció d'algunes despeses, com per exemple tot el que són els tractaments que fa l'ETAP, els productes que es va fer una estimació, era el primer any que funcionava, s'ha vist que en realitat s'ha necessitat menys quantitat de productes, per tant, aquesta estimació, el cost real ha estat inferior i per tant aquí es redueix. Al final, les sumes i restes d'aquests majors despeses i estalvis en algunes partides donen un increment de 24.000 euros, que és aquest 0,5 euros trimestrals amb una tarifa més o menys ordinària, i per tant és el que nosaltres proposem aplicar, aquests 24.000 euros, la part proporcional amb un 70% a la part fixa, el que en diem la tarifa fixa, aquests 5 euros, i la resta, el 30%, s'aplica en els diferents trams que hi ha de consum, que són, una mica per recordar, de 0 a 10 metres cúbics, de 10 a 20, de 20 a 30 i per sobre de 30, que cada un d'ells té una tarifa diferent. Els grups, si voleu intervenir.
Sí, nosaltres estem a favor de la proposta que feu, ja la vam fer l'anterior vegada. A més, l'increment és molt petit, és això, dius 0,51 cèntims trimestrals, 17 cèntims al mes, vull dir que al final l'increment és petit amb el que tot genera, no?
Sí, per part de la CUP.
Sí, bon vespre de nou. Intentaré no ser tan vehement per no oferir cap sensibilitat. Bé, com molt bé sabeu, des de la CUP, des del 2007, hem procurat o hem manifestat estar en contra de les concessions de l'aigua. De fet, me'n fa gràcia, no?, perquè el punt del ple comença parlant del ple de l'11 de febrer del 2008, quan es va acordar adjudicar a Soria la concessió de l'aigua a Sant Celoni, si mal no recordo, també votada per Convergència i Unió i el PSC. En qualsevol cas, com ho hem dit moltes vegades, la CUP està completament en contra d'aquest model de concessions, d'aquest model. Estem a favor del que en diríem una nova cultura de l'aigua, i intentaré ser molt breu per exposar un seguit de punts a favor d'aquesta nova cultura de l'aigua que implica la nacionalització o la municipalització dels serveis d'aigua. Considerem que garantir el subministrament de l'aigua i municipalitzar-ne la gestió són les dues potes que han de guiar el que s'anomena la nova cultura de l'aigua, una nova cultura que també es manifesta en d'altres àmbits i que suposa, en relació a aquells béns i serveis bàsics per garantir una vida digna de les persones, arraconar el benefici econòmic com a objectiu bàsic i situar al centre únicament i exclusiva els interessos dels individus. Perquè tenim molt clar que la titularitat pública equival a majors beneficis socials. Des del 2007, fins avui, els serveis bàsics han pujat el triple que els salaris. L'electricitat s'ha encarit un 56%, el gas quasi un 30% i l'aigua un 45,8%. Recordem que el 2012, quan es va privatitzar Aigües Ter Llobregat, el govern va augmentar les tarifes de l'aigua per fer més atractiva la seva privatització. És a dir, privatització de la gestió de l'aigua suposa augment de les tarifes, empitjorament del servei i augment de les persones que no poden assumir el cost de la prestació del servei. La titularitat pública dels serveis bàsics persegueix preservar en mans de tots els béns que són imprescindibles per garantir una vida digna a tothom i amb els quals és indigne fer-ne negoci. Perquè quan se'n fa negoci, les persones deixen de ser l'epicentre del servei perquè queden desplaçades pel benefici econòmic, que esdevé el més important. De fet, en l'àmbit europeu, Catalunya és una anomalia. La gestió d'un bé comú tan imprescindible com és l'aigua es troba majoritàriament en mans públiques arreu del món. A Catalunya, però, la gestió del 80% dels serveis d'aigua als municipis ja està en mans de la multinacional francesa Suez, a través de les seves filials Agbar i Sorea. No només això, es privatitza Aigües Ter Llobregat amb l'excusa que no és viable, però quan s'obre el concurs hi ha bufetades entre les empreses privades per aconseguir-ne la concessió. Aquest afany desaforat demostra precisament que la gestió de l'aigua no és una ruïna. I també es privatitza el cànon de l'aigua, que suposa vendre la gestió de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals a Agbar a canvi de 850 milions d'euros. Perquè tenim molt clar des de la CUP que privatitzar dinamita la cohesió social. La ingerència del capital en la provisió de serveis bàsics suposa 1. Dinamitar el principi d'accés universal. 2. No garantir la igualtat d'oportunitats. I 3. Aprofundir a la constitució d'una societat més desigual. Perquè tenim molt clar que els serveis públics desenvolupen una triple funció important i clau: la redistribució de la riquesa social, la vertebració territorial i l'accés universal als serveis. De fet, és curiós perquè l'estudi Piqué, publicat per la Unió Europea el 2009, citava o explicava les conseqüències de moltes de les privatitzacions. I, de fet, algunes de les conseqüències les passaré a detallar tot seguit. Per una banda, es passa d'un monopoli públic a un monopoli privat. És a dir, la transformació dels monopolis públics en privats, la qual cosa, paradoxalment, va en contra de l'objectiu del lliure mercat, que en teoria és l'objectiu que persegueixen les privatitzacions. També es demostra en aquest estudi que no augmenta la qualitat del servei. No existeix una correlació entre privatització i augment de la qualitat del servei. També demostra aquest estudi que augmenta la precarietat laboral, que abans se'n parlava. És a dir, que empitjoren les condicions de treball de les persones que estan en aquests serveis que s'han privatitzat. Un quart element que es detalla en aquest estudi és que es produeix la fi de l'accés universal. És a dir, no es garanteix l'accés universal a serveis bàsics perquè augmenten els preus, de manera que l'accés queda restringit als sectors socials amb major renda. També es demostra en aquest estudi que no hi ha una reducció de costos per part de l'Estat. L'Estat no estalvia costos perquè, per exemple, en cas de fallida, l'Estat ha d'assumir el cost per recuperar el servei. Està també en aquest estudi es demostra que es disminueix la qualitat del servei. Els usuaris no en queden satisfets i exigeixen major intervenció de l'Estat. De fet, de nou, l'experiència ens diu que si es pregunta a la gent sobre la privatització dels serveis públics, la resposta és clara i diàfana: no. Cada vegada que els pobles han pogut votar sobre la privatització dels serveis públics, han optat per la gestió pública. El 2003, Eslovènia va votar contra la privatització dels trens i les telecomunicacions. El 2004, Hongria. El 65% dels electors van rebutjar la privatització dels hospitals. A Amsterdam van votar en contra de la privatització de l'aigua a la Constitució cantonal. Ginebra també va rebutjar la privatització de l'aigua. El 2010, a Itàlia, via referèndum, la població va rebutjar imposar una quota mínima al 40% del sector privat en les empreses de gestió de l'aigua. El 2010, l'Ajuntament de París va decidir substituir les companyies privades per un servei municipal d'aigua. Només el primer any, la ciutat es va estalviar 35 milions d'euros i la tarifa es va reduir en un 8%. De fet, la truita es gira i en aquests moments ho comença a fer en els municipis. Durant els últims anys, els diferents països europeus, Alemanya, França, Regne Unit, els municipis han obert un procés de remunicipalització dels diferents serveis, com ara residus, habitatge, transport i el que avui ens porta aquí, l'aigua. Entre el 2010 i el 2014, a Europa s'han dut a terme 81 casos de remunicipalització de l'aigua. El cas, com he explicat anteriorment, més paradigmàtic és el de l'Ajuntament de París el 2010. Un resultat important del procés de recuperació de la titularitat pública dels serveis privatitzats és el recobrament del control democràtic dels serveis públics, un element transcendental si tenim en compte que vivim en un context democratitzador en què les decisions no les prenen els ciutadans, sinó
al capital. Des d'aquesta perspectiva, s'ha de subratllar que la remunicipalització permet enfortir la rendició de comptes i la transparència. A París i a Grenoble, els nous operadors públics d'aigua han introduït formes avançades de participació pública. D'aquesta manera, representants de la població s'asseuen al Consell d'Administració al costat de representants del govern local i gaudeixen dels mateixos drets de vot. Per aquest motiu, des de la CUP, per una banda, votarem en contra d'aquest punt i, per altra, tornem a fer una crida, com hem vingut fent els darrers anys, per remunicipalitzar el servei d'aigua de Sant Celoni. Gràcies.
Sí, Carmen Montes, per part d'Iniciativa.
Bé, nosaltres votarem en contra. Val? Tot el que ha dit l'Enric, estem completament d'acord, o sigui, és una concessió, ja està pactada, és una concessió amb un interès econòmic i per tant tindria que tindre un caràcter municipal. Bé, això no podrà ser durant anys i llavors el que ens hem posat és a mirar una mica el que és l'expedient que es presentava en aquest punt, no? Llavors, nosaltres ens hem basat més en el que són els documents ara mateix de l'any passat i d'aquest any, de el que es proposa com el govern, i si ens posem a mirar el que són cada punt, per exemple, en el que es proposa d'energia elèctrica, l'any passat, amb la mateixa proposta d'ella, que en les passades tarifes, o sigui, el que és la proposta, els fonaments de dret i les consideracions es desglossa els diferents punts que s'augmenta la tarifa, d'acord? La primera és despesa de personal, la segona l'energia elèctrica. L'any passat, a l'energia elèctrica deia, en les passades tarifes ja es va incorporar l'eliminació del depòsit de la Salle i l'entrada en funcionament del depòsit de Can Sant, suposant modificació en l'elevació des dels dipòsits receptors de la Salle, el Turó i Virgili. A més d'una nova elevació a Can Sants, per altra banda, també han suposat diferència substancial en l'elevació dels bombaments de la Vall Llòria, ara també amb destí a Can Sants. En tot això, la despesa prevista d'energia elèctrica disminueix, passant de 93.000 euros a 90.000. El concepte d'energia elèctrica per aquestes consideracions l'any passat disminuïa. Aquest any, l'apartat d'energia elèctrica comença exactament en les mateixes paraules. En les passades tarifes es va incorporar l'eliminació del depòsit de la Salle i l'entrada en funcionament del depòsit de Can Sants, això és 2015, però acaba parlant de que el cost de l'energia augmenta, la despesa energètica, el que justifica part de la diferència en la despesa, en l'augment de la despesa energètica. A la compra de l'aigua, que és el segon punt, tenim que en el que fa referència al preu unitari pel 2013, aquest preu unitari és de 0,135580, una dada del 2013. En el punt del 2014 diu que aquesta dada del 2013 són 0,136637, o sigui, més gran que la que es qüestiona aquest any. El que vull dir amb tot això és que fem una suposició de coses, es copien els punts, es revisen, en part o no, i podem seguir amb més punts. Per exemple, el següent, materials de conservació i treball de tercers. Això és altre punt que s'incorpora a la taxa, d'acord? És un cost que s'incorpora a la taxa. En aquest punt, l'any passat feia referència, l'any passat era el 2014, feia referència a una auditoria del 2012, amb la qual amb aquesta auditoria es podia considerar que aquests materials es podien concretar en una quantitat de 97.000, una previsió de 97.012 euros, per materials de conservació i treball de tercer. Aquest any, encara en la mateixa auditoria del 2012 i sense haver verificat ni auditat les dades del 2013 i del 2014, es torna a proposar una quantitat quan en realitat no es comprova tan sols si la de l'any passat és correcta. Estem parlant d'una mateixa auditoria que consta des del 2012 i els números es segueixen posant els mateixos, no es verifiquen. Llavors, si seguim un punt que sí que es va explicar a la reunió, és el tractament, la disminució de la quantitat de la dels diners que repercuteixen a la taxa pel tractament. Han baixat perquè la previsió de l'any passat era superior a lo que en realitat s'ha utilitzat, s'ha comprovat i s'ha reduït. D'acord. N'hi ha més coses, nois? Llavors, un altre punt interessant és què diu l'any passat i aquest en referència a lo que és el no cobrament del cànon municipal. L'any passat deia que es va renunciar al cànon municipal i en aquest nou estudi s'ha proposat eliminar les despeses administratives municipals. Això era el sou de l'enginyer que repercuteix també a les taxes, que l'any anterior sí que estava repercutit i ara ja no. Val? Però el que diu que en ares de no augmentar més aquestes taxes no es va renunciar al cànon municipal, d'acord? I llavors en el que és la despesa aquest cànon no està considerat. Aquest any la mateixa frase. Que es renuncia a altres consideracions. Per altra banda, l'anterior estudi de tarifes, la mateixa, o sigui, és que és igual, el mateix pàrraf. Per altra banda, en l'anterior estudi de tarifes es va renunciar al cànon municipal, així com a les despeses administratives municipals, en ares de reduir aquesta taxa. I així apareix en aquest punt de l'aigua, on el cànon de concessió posa una ratlleta, euros. I despeses administració municipal, una ratlleta, euros. O sigui, això no està incorporat a la taxa. En canvi, això en el pressupost presentat sí que està incorporat. En el pressupost que abans aprovàvem, n'hi ha una taxa d'explotació serveis d'aigua de 115.000 euros, d'acord? A l'any passat i de 1.008 euros aquest any. En canvi, al punt de les taxes no apareix, se renuncia a cobrar aquest cànon per, en ares de rebaixar aquesta taxa de l'aigua. Per tot això, nosaltres votarem en contra, perquè n'hi ha una altra dada, dos més. O sigui, primer, les incongruències de copiar i pegar es té que justificar, això es revisa, no es revisa, suposo que sí, però quan tu mires n'hi ha punts que no quadren del tot. Però per altra banda, el que dèiem de que l'aigua puja uns cèntims, això resulta que cada any pugem uns cèntims. Des del 2005 al 2015, en 10 anys s'ha doblat la taxa de l'aigua, d'acord? O sigui, de per 40 metres cúbics de 27 a 96 euros s'ha passat a pagar 55 euros. S'ha doblat el preu de l'aigua a Sant Celoni, d'acord? Llavors, tot això, a més, teniu una altra cosa que s'està donant, que des de la Generalitat de Catalunya es recomana reduir el consum de l'aigua i, en canvi, Sorea el que està fent, jo ja he comentat, el que està fent Sorea és canviar els comptadors amb un diàmetre més ample de l'entrada de la boca de l'aigua a la casa, a la vivenda. Aquesta amplada canvia de 13 mil·límetres a 15 mil·límetres en els nou comptadors. Això què vol dir? Que quan tu obres la aixeta t'entra més aigua. Estàs augmentat el cabal i el consum de l'aigua a la teva casa. D'acord? Això són estratègies d'aquestes concessions per augmentar els seus ingressos. Ara mateix nosaltres tenim aquesta concessió per 20 anys, em sembla, i és una obligació. Però d'això aprovar un augment de taxes contínuament en ares de que són una petita pujada, no puja, això no és veritat, perquè el conjunt de cases estan notant que en el rebut s'ha doblat en 10 anys l'aigua a Sant Celoni. D'acord? No sé si he sigut prou clara, potser m'aclararan més bé els punts del pressupost després amb els interventors, però el que és clar és que n'hi ha diferents parts de la taxa que no estan del tot aclarides per la nostra part, que l'increment de l'aigua és real, que les tàctiques d'aquestes empreses sempre serà d'un major consum i un major benefici, cosa que ja s'està donant. I un altre punt que a mi em queda una mica en l'aire és la redefinició de del rendiment de la xarxa. L'any passat parlàvem de que s'arribaria al 80, d'aprofitar un rendiment del 80, que es perdi el 20. El 20 es cobra, però no passa per cap comptador. Llavors, que es farien uns esforços i un treball des de part del departament per verificar-ho, per fer accions, per mi... Això està reflectit en el punt d'aquest any, que s'està fent, que s'està incorporant, que va molt bé, i llavors diu que el rendiment és del 70. O sigui, que encara anem pitjor. Llavors, això són dubtes que queden en l'aire. Per tot això, votarem que no. A part que considerem, igual que la CUP, no sé si és una decisió, si és una opinió d'Esquerres o no, però per nosaltres les concessions són empreses privades que busquen el benefici propi. I en aquest cas, també. Votarem en contra.
Bé, amb relació... Clar, has tocat temes molt, molt concrets que caldria poder-se'ls mirar amb alguna cosa més de deteniment. Els tècnics municipals que porten aquests temes i passen moltes hores revisant tota la informació que presenta la companyia, verificant que es compleixi. És probable que en l'informe sí que agafi potser d'un any per l'altre i no hagi modificat algun dels textos. En fi, jo els hi traslladaré i en qualsevol cas, si vols que quedem amb els tècnics que ho porten per clarificar els dubtes que se t'han generat, doncs cap problema per fer-ho. Entenc que la disquisició sobre la gestió privada, la concessió, perdó, d'un servei públic, pues, és motiu de discussió. De fet, l'hem discutit no solament amb l'AIGA, sinó que l'hem discutit amb altre tipus de serveis. Jo sempre he defensat que el que sigui públic o el que sigui privat no dona garanties necessàriament de res. És a dir, en serveis públics que no funcionen bé i serveis privats que funcionen molt bé i a l'inrevés, és cert que la concessionària és una empresa que ha d'obtenir un rendiment i de fet el defineixes en la pròpia licitació i per tant això està establert i està regulat per llei i com a Ajuntament tenim la responsabilitat de fer un seguiment. De fet, les auditories que no es poden fer anualment però que hem d'anar fent periòdicament pretenen estar a sobre de la concessionària per assegurar que el que fan, la feina que fan, la facin ben feta i siguin complent amb el que és el servei públic pel que se'ls ha licitat i se'ls ha contractat. L'increment de tarifes, en fi, aquí hi ha hagut, crec que l'any passat això va ser motiu també de discussió, hi ha una sèrie d'inversions importants que s'han fet en el que és la xarxa, en el que és la planta potabilitzadora, de costos importants que al final s'han de repercutir amb la tarifa. Tenim un cost d'aigua a Sant Celoni molt econòmic, encara que s'hagi incrementat, però està molt per sota del que tenen una gran part dels municipis. L'avantatge és que tenim subministrament propi i això fa que el preu de l'aigua sigui econòmic. Probablement estiguem gairebé a la meitat de la majoria segurament de municipis de l'àrea metropolitana i d'altres municipis que no tenen possibilitat de tenir subministrament propi i que l'han d'agafar de la xarxa pública, en aquest cas de l'ACA o de TL, no? La concessió el 2008 es va licitar, en fi, nosaltres hi vam votar a favor, governàvem i ho vam presentar, la CUP es va abstenir, tampoc hi va votar en contra. Es va abstenir en aquell punt, evidentment sempre heu defensat la gestió directa, però en qualsevol cas en el CUP, en aquell punt en concret us vàreu abstenir, per tant no va ser un vot en contra de la mateixa. La gestió d'un servei públic segurament té una determinada complexitat. Les inversions que es veia que es tenien que fer en aquell moment es varen valorar i es va entendre que aquest era un bon sistema de funcionament. Entenem que tenim un bon servei, que hem d'estar atents, que hem de vigilar i que hem d'assegurar que, fi, punts com el que tu deies de les boques d'entrada, que l'altre dia ho vaig comentar, doncs és un tema que revisarem i mirem si realment està passat, si ha estat una cosa puntual o si és una actuació premeditada i genèrica, no ens consta. De tota manera hi estarem a sobre, perquè no compartim, si és que això s'està fent d'una manera generalitzada, no ho compartim, i per tant hi estarem a sobre. En fi, qualsevol cosa que qualsevol grup detecti, doncs que ens ho faci arribar i ho vigilarem, no? Perquè crec que tenim la responsabilitat de fer-ho. Crec que el servei d'aigua que tenim en aquests moments al municipi és una aigua ben tractada, les inversions fetes crec que donen més garantia de qualitat de l'aigua que té el ciutadà, i crec que també aquesta és una responsabilitat que tenim tots plegats.
Sí,
sí, Enric.
Sí, molt bé. Ara, sincerament, jo estava convençut que havíem votat en contra. En qualsevol cas, convindràs a mi que sempre hem apostat per la municipalització d'aquest servei juntament amb d'altres, i en tot cas celebrem que els ajuntaments de París o Amsterdam tinguin molt clar, doncs, els beneficis de municipalitzar les aigües.
Per tant, entenc que hi haurien 12 vots a favor i 5 vots en contra. El següent punt és l'aprovació, si s'escau, dels nous preus per la prestació del servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria. Aquesta és la depuradora, i el que fem és aplicar el contracte en la licitació que es va fer fa un any a Marca. Si ho vam a la comissió informativa, ho vam estar comentant, i en la reunió, no, en l'informativa vam estar-ho comentant, i amb algun dels grups també ho hem estat explicant, els dubtes que hi havia. Sí, per part dels grups?
Sí, estem a favor.
Pot a favor? Per part de la CUP?
Nosaltres, per mantenir el mateix discurs de l'anterior punt, votarem en contra.
Bueno, yo votaré en contra, y como sigo mirando los números, pues la explicación que da este punto es una revisión anual del 0,85% por una serie de constantes que vienen dadas, ¿de acuerdo? Las constantes están muy claras, que es el personal, con un aumento de sueldo cero, con lo cual queda cero. El otro porcentaje es la variación de energía, que da una explicación de por qué da un 3,5, y la variación del IPC, que es un 0,1. Lo que no entiendo es que, habiendo una variación de un 0,1% del IPC, se tenga que aplicar un 0,85 en la revisión del precio. O sea, es más grande la revisión, seguramente estaba pactado el año anterior. Eso implica una subida, seguramente no es mucho, son 2.310 euros en un año, porque al final pagamos por un día 858 euros, por la gestión de un día 858 euros, que pasan a ser 864 euros al día. Eso representa un aumento de 2.310 euros. No es mucho, pero realmente la justificación es que tendría que ser mucho menor, porque si el IPC es un 0,1, no puede ser que se haga al alza con un 0,85 el porcentaje, que estaría pactado seguro, pero normalmente las revisiones de precios tienen que ser con el IPC. Votaremos en contra.
Sí. Més que pactat, el contracte establia aquesta fórmula de càlcul. Sembla que és una fórmula utilitzada de manera genèrica, i per tant el que fa és aplicar-se la fórmula, i les constants amb els percentatges acaba donant aquest resultat. No és un tema pactat, eh? És la aplicació directa de la fórmula que en el seu moment es va aprovar per la licitació d'aquest servei.
Yo me sembla que manejo mejor los números que las palabras. Seguramente no era la palabra lo de pactado, pero desde luego estaba puesto en un acuerdo hace dos años, y la revisión obliga a multiplicar por un factor del 0,85, que es muy superior al aumento del IPC.
Perdona, el tema de les paraules, però o sigui, el pactar o l'acordar sembla que dos s'han posat d'acord, i no és així. Es licita, és l'Ajuntament que licita. En fi, podem no estar d'acord amb el que va licitar l'Ajuntament, i les condicions que va posar, però no es pacta amb qui se li adjudica. És a dir, es fa el contracte, es decideix la fórmula de càlcul, s'hi presenta qui M'entens? És a dir, no hi ha pacte. En principi s'aplica aquest procediment perquè és el que l'Ajuntament va decidir aplicar. En tot cas, de les teves reflexions, doncs, podem tenir-ho en compte per quan es torni a fer la licitació, quan toqui la renovació. Seria una mica la mateixa votació que abans. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si escau, de les inversions proposades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per la gestió del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes. Sí, l'Òscar Moles.
Hola, bona nit. El ple del 30/7/2015 vam decidir prorrogar el contracte 5 anys, des del 15/9/2015 al 15/9/2020, a la Unió de Federació Esportiva de Catalunya. Avui portem a aprovació la inversió que ha de fer o que pot fer per desgravar-se el cànon. Una mica per explicar-vos d'on te surt. Anualment la Unió de Federació Esportiva de Catalunya ha de satisfer dos cànons. Un cànon variable, que representa l'1% dels ingressos bruts. L'any 2015 el cànon va ser de 10.533,77 euros. I el cànon fix, que és un cànon de 75.000 euros, actualitzat amb l'IPC des de l'inici del contracte. L'any 2015 aquest cànon va ser 86.827,82 euros. Cal esperar per al 2016 unes quantitats similars. Això és el supòsit que fem. El plec de condicions ja estableix que l'ingrés mínim anual en concepte de cànon fix ha de ser de 54.412 euros, que són 47.000 euros actualitzats amb l'IPC des de l'inici del contracte. Per tant, la quantitat màxima que pot destinar a l'amortització és de 32.415 euros en 74. És quantitat màxima, poden decidir fer menys, però estan disposats a invertir, a fer la inversió amb el màxim que es pugui. Aquesta quantitat representa el 37,3% del cànon fix. Aquest cànon, sempre aquest percentatge és del cànon variable. El cànon fix l'han de pagar l'Ajuntament. Una mica també per la sol·licitud de dades que em va fer la Carme, que en l'expedient poder no quedaven del tot clares. Una mica perquè sapigueu també d'on te surt. I les inversions proposades doncs són compra de màquines de cardio, una per la que hem apostat i també l'UFEC creu que li està funcionant molt bé a altres llocs, que és un octàgon, que és una màquina una mica que s'està posant ara de moda amb els gimnasos, aquesta màquina més el terra per poder-la posar. S'inclou també la compra de bicicletes indoor, la renovació de les bicicletes, i hem inclòs també el canvi de filtre de la piscina petita. Aquí només hem acceptat el filtre, era de sorra i té que tenir una renovació que és costosa amb els anys. Hi ha un material que em sembla que és el sílex, que en teoria ha de ser per vida. Nosaltres aquí hem acceptat el canvi de la diferència entre la sorra i el sílex, perquè hem interpretat que el canvi de sorra però es corresponia com a manteniment. I només hem acceptat la diferència. I aquestes i també hi hem pogut incloure el canvi de liquidat dels danys de vapor, que els que sou usuaris pues, es va liquidar amb una junta d'un color que el mateix vapor va embrutint i tot el netegen pues, dona la sensació que està brut i pues, per solucionar-ho s'ha de canviar aquest alicatat. Són totes les que han pogut entrar amb la quantitat que havien de o que màxima que podien portar amortització.
Sí, intervencions dels grups.
Sí, nosaltres votarem a favor.
Sí, la CUP mal ens pesi, perquè en aquell moment, quan es va fer aquesta pròrroga que comentava el regidor, havíem demanat ja a l'anterior legislatura que s'acabava es portava aquesta pròrroga, doncs que s'estudiessin altres opcions i no es va fer, però evidentment votarem a favor de les inversions que li pertoquen a través de la concessió.
Sí, Carmen.
Nosaltres votarem a favor, però realment aquest punt hay que llegir-lo en calma per entendre el que proposa. O sigui, només és la part final que diu 153.000 euros, però si tu te llegeixes el test, bueno, ni com una botella de vi no lo entiendes, de verdad, eh? Per això vaig demanar exactament quins números eren els que afectaven a l'Ajuntament de Sant Celoni, no una dada global, sinó que en què invertíem nosaltres els diners. O sigui, és molt maco dir una bicicleta o no sé què, però d'on surten els diners i què ens consta a l'Ajuntament de Sant Celoni, que és l'explicació que has donat ara, però no la que consta a la proposta.
Sí, una cosa és la forma tècnica d'expressar-ho, que crec que deu ser aquesta, i ja ho has dit bé, jo no he fet servir això per explicar-ho, he fet servir exactament el text que tu, o el que em vas demanar d'aclariments, és el que he fet servir per explicar. Crec que ha sigut més clar, i si teniu algun dubte, doncs m'ho pregunteu i miraré d'aclarir-vos-ho.
Bé, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és la ratificació, si s'escau, de la resolució de l'alcaldia per la interposició de requeriment previ en relació al text refós del pla especial del catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni. Sí, aquest és un tema que l'arrosseguem de fa molt temps, tant a la reunió de territori com a la comissió informativa una mica vàrem donar l'explicació, que és el que fem és ratificar la resolució alcaldia pel que interposem un requeriment a la Generalitat que no ens ha aprovat una part important del que vam aprovar nosaltres en el ple. A més del requeriment formal, sí que estem a nivell tècnic, els tècnics de l'Ajuntament amb els tècnics de territori de la Generalitat, intentant justificar aquells dubtes que ells tenen pels quals no han acceptat alguna de les nostres propostes. Esperem, que amb aquest treball doncs puguem tancar aquest punt i el puguem aprovar definitivament, una miqueta a satisfacció del municipi. Entenc que queda aprovat, sí, per part de tots els grups. Molt bé. L'altre seria l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació relativa a l'àmbit de l'IES Baix Montseny. Aquest és un punt que també vàrem aprovar-lo inicialment, que el vàrem explicar, que és un tema molt tècnic, una zona verda al costat de l'Institut que reconvertim a zona d'equipament, perquè en realitat és un espai que utilitza l'Institut i com que no pot desaparèixer una zona verda, l'hem de compensar en un altre lloc. Per tant, una zona d'equipament de la plaça de les Illes Velles, doncs la reconvertim en zona verda. Això amb els propis veïns en vam parlar i per tant, no s'han presentat al·legacions, tenim tots els informes favorables de les diferents departaments de la Generalitat i per tant el que fem és portar l'aprovació provisional. Entenc que queda aprovat per part de tots els grups. El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança número 24 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis i realització d'activitats d'ensenyament especial al Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni. El Raül García.
Bé, bona nit. Pel que fa a l'aprovació de taxes del Centre Municipal d'Expressió, un seguit de consideracions que s'incorporen en aquestes taxes pel que fa al Centre Municipal d'Expressió. Hi ha l'obertura de 3 vies noves pels programes bàsic, ampliació jove adult de 19 a 26 anys i jove adult a partir de 26 anys a l'escola de teatre, que ofereixen 3 o 4 assignatures a la setmana degut a la necessitat d'alumnes que volen inscriure's i fer exàmens oficials de conservatori de nivell, que demanen poder tenir més assignatures a la setmana per preparar els exàmens oficials. Hi ha l'obertura d'una via nova al programa bàsic jove de l'escola de teatre, que ofereixen 3 o 4 assignatures a la setmana, degut a que hi ha alumnes que volen vincular o fer els estudis assignatures de teatre i entre l'escola de música. Hi ha el projecte, al darrere de les taxes, de la creació de l'Orquestra Baix Montseny. Hem començat converses amb el centre i amb el director per tal de donar forma a aquesta proposta i obrir-la al territori. Estem també treballant projectes d'ampliació de la presència de l'Escola de Música i l'Escola de Teatre d'Activitats Culturals als barris i a la Vall d'Òria. Hem creat una taxa per mantenir plaça que es correspon al 25% de la mensualitat. Alumnes que marxaven d'Erasmus per no perdre el dret a la plaça, doncs se'ls rebaixa el 25% de la mensualitat per mantenir la plaça, i això ho incorporem a l'ordenança. i com a nova incorporació doncs, hi ha una bonificació del 25% per al segon familiar matriculat i del 50% per al tercer successiu familiar matriculat. Per temes econòmics, sabeu que l'IPC de l'any 2015 ha estat del 0%, per tant les despeses pel que fa a l'IPC doncs, es mantenen iguals, però sí que és cert que si recordeu l'aprovació definitiva de les taxes del curs de les al·legacions que vam presentar el curs passat, hi havia el tema de l'al·legació dels foranis, de la taxa pels foranis, que va quedar suspesa, per tant això suposa un increment important de despesa per al proper curs. També és cert que el curs 15-16 finalment vam rebre una subvenció del Departament d'Ensenyament de 37.600 euros i tenim informacions de que per aquest proper curs doncs, es mantindrà i potser fins i tot pot ser lleugerament superior. Malgrat tot, la despesa, sobretot pels foranis, hi ha un 1% d'increment del personal degut a la llei d'acompanyament de pressupostos generals de l'Estat, però en el cas del Centre Municipal d'Expressió afecta molt poc perquè només és el conserge ja és de titularitat directa municipal. Degut a aquestes despeses proposem per les taxes un increment general de les quotes del 2% als diferents mòduls del Centre Municipal d'Expressió, i aquesta és la proposta que fem als grups.
Intervenció per part dels grups.
Bé, nosaltres votarem a favor, ja que l'increment és un 2% i una part és per als treballadors i l'altra per cobrir les taxes dels forans, que ja no s'aplicarà.
Per part de la CUP.
Bon vespre de nou. Bueno, des de la CUP votarem favorablement a aquesta proposta de taxes. El que sí que voldríem fer és un prec als diferents grups municipals en la lògica que voldríem que es comencés a parlar i abordar i a posar damunt de la taula la implementació d'un sistema de preus públics regulat per un sistema de tarifació social que els preus entressin en una lògica de principis d'equitat. Entenem que l'actual sistema d'ajuts econòmics, els serveis esmentats, escola, que parlaré en global dels tres preus públics i taxes perquè de fet és el mateix argumentari, escola bressol, escola d'adults, escola de música, etc., diguem-ne que l'actual sistema d'ajuts econòmics d'aquests serveis atorgats per als serveis educatius i els serveis socials es realitza per la via de la bonificació del preu del servei. Tanmateix, aquest sistema de bonificacions està orientat a les famílies demandants que no superen un determinat llindar econòmic. Per tant, totes aquelles famílies que no s'adiuen als criteris establerts es veuen obligades a pagar el cost del servei estipulat per un preu únic, sigui quina sigui la renda familiar. És a dir, les famílies que superen amb escreix el llindar econòmic paguen el mateix preu que aquelles famílies que el superen molt lleugerament, provocant d'aquesta manera importants trasbalsos econòmics a aquests usuaris que no accedeixen a les bonificacions però que també es troben en una situació de debilitat econòmica. Davant aquesta situació, des de la CUP apostem per la creació d'un sistema de tarifació social que s'apliqués al preu de l'escola bressol municipal i del centre d'expressió artística. Es tractaria de configurar un model de preus en funció de la renda de cada unitat familiar. L'objectiu passaria per estipular una gradació que permetés un preu just per a totes les famílies usuàries. La idea fonamental consisteix en el fet que el preu públic dels serveis educatius municipals no sigui uniforme, sinó que es determini segons la capacitat econòmica de les famílies que optin el servei. En realitat, es tracta d'integrar el sistema de bonificacions existent directament en el preu, de manera que el càlcul de preu net o real que haurà de pagar l'usuari del servei es pugui fer de manera automàtica i transparent segons la renda i la composició familiar. La proposta de tarifació social implica un ajustament del preu del servei, com hem dit, en funció de cada llindar de renda familiar. Aquest model tarifari permetria que una franja de famílies que ara cobren massa per rebre bonificacions paguin un preu més ajustat a les seves possibilitats. Es tractaria d'implantar unes tarifes pel servei bàsic d'escola bressol i centre municipal d'expressió que s'acomodin a la realitat econòmica de cada nucli familiar. Per tant, és un prec que traslladem als diferents grups municipals i que de cara potser a l'any vinent començar a estudiar-ho per veure si es fos possible aplicar els sistemes de tarifació social que s'aplica exitosament a d'altres poblacions de Catalunya, tant a l'escola Bressol com al centre municipal d'expressió. Gràcies.
Sí, Carmen.
Bé, des d'Iniciativa votarem a favor. Encara que nosaltres ja ho hem demanat en més d'una ocasió, lo de la tarifació social, ho portaven també al programa, perquè realment és incongruent que, per exemple, l'Ajuntament està, l'Ajuntament de Sant Celoni per cada alumne aporta 501 euro per cada alumne, i això no és equitatiu si les persones, les rendes que tenen no són les mateixes. Una persona amb una renda suficient pot accedir i pagar el preu que li correspon, i una persona potser que no té aquesta renda no pot accedir ni amb aquesta ajuda de l'Ajuntament. Sí que n'hi ha molts ajuts, però pensem que tenim que tender a una socialització d'aquestes escoles. El que pot pagar, paga la quota sencera, i a mesura que comencen les rendes a baixar, paguen proporció a aquestes rendes, fent més equitatiu socialment l'accés a aquesta escola, perquè realment l'accés està limitat a unes subvencions que potser no arriben a tothom que té que arribar. Nosaltres proposem també la tarifació social en aquesta escola, bàsicament per aquestes raons.
Entenc que el vot és favorable, Carmen. Per tant, en principi el vot seria per unanimitat. Recollim el que dieu, no? Entenc, Raül, i en tot cas, en fi, engegaríem ja també alguna moció posterior que va una mica en aquesta línia, no? Més en el d'accés. Al final aquí cal equiparar els recursos amb les possibilitats reals que té l'Ajuntament en quant a establir uns criteris que siguin després també assumibles des del punt de vista municipal, no? I que donguin resposta a aquestes necessitats i que siguin viables en la gestió i en el dia a dia, no? En fi, crec que té una certa complexitat, però en fi, si hi ha municipis que ho estan fent i hi ha experiències, doncs les acollim i les treballem i ho valorem. El punt número 20, que seria l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 29, reguladora del preu públic per servei d'escola bressol. Entenc potser que el posicionament era similar en els dos punts que queden per part de tots els grups, sí?
Una puntualització. A veure, abans has dit que es revisen els documents, els tècnics. Avui he rebut una esmena. Jo quan vaig veure aquest punt de l'escola bressol, dic, un preu, una quota mensual per Sant Celoni i pels foranis, i precisament va ser l'escola Bressol la que va demandar aquest punt i s'ha aplicat a totes les escoles i es manté, que va. No m'ha assabentat a la reunió. I llavors ve l'esmena aquesta tarda, algú s'ha mirat els papers i s'ha adonat que això estava. Quan dic de revisar els papers i els documents, moltes vegades es dona per pressuposat que ens ho mirem, i no és tan clar que es miri, perquè l'esmena d'això ha vingut aquesta tarda a les 4 de la tarda, eh?
Bé, aquí la veritat és que ha estat la Montse Márquez que ens ho ha comunicat, que ha vist que hi havia això als foranis. Sí, aquí ha estat un error al moment de fer la proposta. L'informe tècnic és correcte i està bé, i a l'hora de traspassar-ho a la proposta, pues, a vegades la tecnologia, el copiar i pegar i aquestes coses té a vegades aquests problemes i ens ha passat el filtre de més d'una persona. És cert, eh? En fi, ens podem equivocar, en aquest cas ens hem equivocat. Per tant, diríem que en aquest punt aprovem l'esmena, amb la retirada de lo dels foranis, que no ho hem comentat. Sí, Montse.
Bona nit, simplement puntualitzar que evidentment votem a favor. Creiem que aquest 1% que s'augmentarà les taxes no implica un augment significatiu i a més va destinat a cobrir l'augment del sou dels treballadors. I únicament volem comentar que celebrem que l'increment que suposa l'increment que pagaven anteriorment els alumnes forans, doncs que no recaigui sobre l'usuari, sinó que el pugui assumir l'Ajuntament. Simplement això.
Sí, Enric.
Seguint el mateix argumentari d'abans, des de la CUP també votarem a favor.
Val. I el següent punt, que seria l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 28, que és la reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament especial de l'escola d'adults municipal.
Bé, el plantejament és similar. En aquest cas, perquè fa consideracions i per posar en coneixement dels grups municipals ràpidament, que sapigueu que ensenyaments inicials estem treballant per complementar la lectoescriptura amb una oferta modular que treballi altres interessos de l'alumnat, com salut, treball, criança, migracions, etc. Introduir la matèria de gestió emocional perquè és alumnat que amb moltes dificultats més enllà de només les purament curriculars per entendre'ns i per tant hi ha un reforç de tot el tema emocional. Desdoblem l'oferta formativa del curs de certificat en un grup de projecte de perfils de joves, en un grup de finalització de l'oferta instrumental. Pel que fa a la part d'accés al sistema reglat, estem implementant el projecte ETHOS, que ja es fa en altres escoles del municipi, en el curs de graduat en l'educació secundària, tot el tema que té a veure amb mesures correctives i també voluntariat. La preparació de les proves d'accés als cicles de grau mitjà també introduïm un mòdul de gestió emocional i reforcem l'orientació educativa amb un programa de la Diputació que és el projecte de full de ruta i altres projectes específics com el IUDMI d'empoderament, el projecte de vida, etc. També estem mancomunant preparant la mancomunació d'algunes proves d'accés a matèries específiques de les proves d'accés a cicles de grau superior amb Santa Maria de Tordera, Llinars i Cardedeu. Pel que fa a l'ensenyament d'idiomes, s'incorpora una oferta de grups de conversa en anglès, tant per l'alumnat dels diferents nivells d'idiomes com per nou alumnat. A nivell de, es proposen ofertes trimestrals a partir del curs que ve de conversa, a part d'oferta complementària com cinema en versió original, subtitulat en llengua original, club de lectura en llengua estrangera, etc. Pel que fa a informàtica, hem aprovat alguna modificació de crèdit per dotar a nivell d'equipament informàtic, millora de wifi i portàtils al centre de formació. I finalment incorporem evidentment també la bonificació del 25% pel segon germà i el 50% pels tercers successius. A nivell econòmic, comentar-vos que aquí l'increment de foranis també és important i a més doncs, hi ha l'increment de l'1% pel que fa a la despesa en recursos humans, però sobretot el que ens hem plantejat un augment de quotes del 2% menys en les proves dels cursos d'accés a cicles perquè venen subvencionats de la Diputació i aquests tenen un topall econòmic per poder rebre la subvenció, però la resta de cursos tenen aquest increment del 2%.
Bé, entenem que el vot és favorable per part de tots els grups. Passaríem per tant al següent punt, que és la moció que presenta el grup municipal del PSC amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Dones el passat 8 de març. Sí, Montse Márquez.
Sí. Un any més vam celebrar el 8 de març el Dia Internacional dels Drets de les Dones. Una jornada de reconeixement a la gran aportació de moltes dones i també d'alguns homes per conscienciar i denunciar les discriminacions de gènere. També volem reivindicar amb emoció i orgull la implicació permanent dels socialistes i les socialistes per crear eines polítiques per lluitar contra el masclisme i fer un món més just i igualitari per a tothom. La nostra lluita ha estat sempre contra el masclisme. Això significa impulsar un gran pacte institucional, polític i social contra la violència de gènere. Construir un sistema coeducatiu que garanteixi la formació en igualtat. Garantir la igualtat d'oportunitats laborals d'accés, manteniment i promoció. Defensar la llibertat d'elecció de les dones sobre la seva maternitat. Fomentar la participació de les dones a la política. Acabar amb els valors del neoliberalisme patriarcal, etc. Per tot això, el grup municipal socialista de Sant Celoni i la Vall-llòria presenta per a la consideració i l'acceptació pel ple municipal la següent moció. Impulsar el desplegament i l'aplicació de les lleis catalanes d'igualtat efectiva de dones i homes i la de dret de les dones a erradicar la violència masclista i les lleis estatals per a la igualtat efectiva de dones i homes i la de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Defensar un model municipal públic que incorpori de manera transversal la visió de gènere als pressupostos, a la definició de polítiques, la seva gestió i avaluació. Desenvolupar plans d'igualtat interns per garantir la igualtat real de gènere a les institucions locals. continuar incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions municipals, garantir la coordinació amb la Generalitat perquè dediqui els recursos necessaris, treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d'exclusió social i pobresa, especialment de famílies monomarentals i dones grans, implementar propostes actives d'ocupació i d'igualtat laboral, així com de promoció de les dones emprenedores al municipi, continuar consolidant els espais de participació de les dones, adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens, destinats a la prostitució per fer del nostre municipi un espai lliure d'explotació, impulsar polítiques dirigides als homes per fomentar la igualtat i les noves masculinitats, traslladar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya.
Bé.
En aquest sentit, doncs, nosaltres a nivell de govern, tant Esquerra com Convergència, votarem a favor perquè perfectament es poden assumir doncs, els punts que plantegeu, no? I pensem que sí que s'ha fet molta feina, però que encara les desigualtats i la discriminació per raó de gènere, laboral, política social que patim les dones encara són presents i massa punyents alhora. Ens cal l'erradicació de violència masclista, de la bretxa salarial i de la feminització de la pobresa. Les dones som el 60% les licenciades i, en canvi, el nostre talent es va perdent perquè hi ha una tendència a ocupar càrrecs de menys influència i sense gaire possibilitats d'accedir, com a conseqüència de la manera de fer, fer en moltes organitzacions empresarials i institucions. De fet, tal com assenyala l'Observatori Dona i Empresa, sols el 29% de les empreses tenen alguna dona en el seu Consell d'Administració. El 13% en el cas de les empreses amb més de 250 treballadors. Cal eliminar també la diferència de guany salarial entre homes i dones, que de mitjana, segons un estudi de l'UGT, amb dades del 2013, és d'un 25,1% a Catalunya, al País Valencià d'un 24,24% i a les Illes d'un 15,88%. No hi ha cap estudi ni dada que confirmi que aquesta esquerda salarial es disminueix en el temps. En aquest sentit, calen polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar, ja que les dones també tenim dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions. Cal una organització de les tasques de cura i de la llar basada en la corresponsabilitat i també un repensament del temps i dels horaris quotidians. Cal replantejar-nos el permís de maternitat. Hem d'apostar per permisos igualitaris com fan ja els països nòrdics. Això faria d'una banda que els homes es corresponsabilitzessin de la cura dels fills o filles i de l'altra que la vida laboral de la dona no es veiés tan trencada o penalitzada pel fet de ser dona. Això implica també acabar amb la discriminació salarial que pateixen les dones en edat de ser mares i que es manté al llarg de la seva vida laboral. Cal que seguim reivindicant els nostres drets com a dones a decidir sobre el nostre cos, sobre la nostra sexualitat i el dret a una maternitat desitjada i segura. Creiem que en el procés de la construcció del nou estat les dones hem de ser protagonistes i per això cal disposar de lleis i normes pròpies. Apostem que totes les institucions dels països catalans desenvolupin lleis afavoridores de la igualtat, el més aviat possible com la llei d'igualtat. Les dones hem de fer sentir la nostra veu i ser protagonistes de la construcció d'una nova societat, més justa i igualitària. Hem de ser una peça clau en el procés constituent i tenir la certesa que la nostra república parlarà amb veu de dona. És evident doncs, que des de Sant Celoni i la Vall-llòria cal incidir també en aquest sentit i des de l'àrea de comunitat, des de l'Ajuntament, doncs, treballarem i treballem perquè això, perquè tot allò que calgui per la igualtat efectiva entre dones i homes i en aquest sentit, doncs, evidentment, estem totalment d'acord amb la moció i a treballar els punts que plantegeu.
Sí, per part de la CUP.
Totalment d'acord.
Carmen?
Nosaltres també votarem a favor.
Molt bé. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP de Sant Celoni demanant el canvi de criteris reguladors d'admissió d'alumnes a l'escola Bressol Blauet.
Bé, bon vespre de nou. Ara hi ha una qüestió procedimental perquè a última hora es va enviar una nova proposta en relació a les demandes que se'ns havia fet arribar. No sé si hauríem de votar l'esmena o com ho hem de fer això. Pregunta. Sempre i quan, evidentment, que hi hagi acord en aquesta esmena, està clar.
Nosaltres volíem, respecte a la nova proposta, com que havíem d'aprovar l'esmena o no, no veiem clara la definició final. M'explico. La nova proposta és presentar abans el 26 de maig una proposta que es basi en l'exemple que es posa posteriorment. No entenem, pregunto, el perquè de la data, perquè també la veig bastant d'hora, i el fet de que haguem de presentar una proposta basada en l'exemple, quin marge de maniobra ens deixa per fer canvis, perquè jo tinc molts dubtes sobre aquest tipus de baremació. No dic que ni que... A mi em presenta molts dubtes. Per exemple, estem puntuant en 40 punts.
Potser millor que l'expliquem, perquè estem parlant sense explicar-la. Crec que seria potser més correcte explicar la moció i a partir d'aquí...
No, per exemple, com que havia comentat l'esmena, eh?
Sí, l'esmena, vull dir, però vull dir que entenem que explicarem l'esmena explicant també la moció d'on procedeix, entenc jo. La CUP presenta una moció, com diu el mateix títol, no?, on es demanen els canvis, el canvi dels criteris reguladors, dels criteris d'accés a l'admissió d'alumnes de l'escola Bressol a Blauet. De fet, és una qüestió que ja havíem parlat amb l'anterior regidora d'Educació, amb la Júlia de l'Encarnació, és una qüestió que informalment havíem parlat i que es veia també en el seu moment que era una opció viable. És a dir, en aquests moments els criteris que s'estan utilitzant per part de l'escola Bressol a Blauet són els criteris, com apunta la moció, estàndard derivats del decret de la Generalitat de l'any 2007, un decret en el qual s'obre la porta juntament després amb molts altres decrets que han anat apareguent a la modificació d'aquests barems, d'aquests criteris d'accés a partir de la possibilitat de la incorporació de les escoles Bressol com a competència municipal. Tots sabem que la competència municipal en educació són limitades, però en qualsevol cas aquesta és una de les competències que tenim, benvinguda sigui, i per tant la CUP proposa el següent, és a dir, davant d'una situació de places finita, de 121 places que tenim, amb uns criteris completament on el criteri de renda és inexistent, l'únic criteri de renda que apareix és el de la renda mínima d'inserció, que són 10 punts que com sabeu vosaltres, la gent que accedeix per criteris de renda mínima és un percentatge irrisori perquè són famílies que ja no opten pel servei d'escola Bressol, i per tant entenem que en aquests moments els criteris d'accés de l'escola Bressol de Sant Soni no contemplen un criteri de renda que sigui de caràcter equitatiu, una mica en la lògica de la tarifació social que hem explicat en l'anterior punt. A partir d'aquí plantegem la possibilitat, com també es fa en d'altres ajuntaments i fins i tot com també demana l'informe del síndic de greuges del 2015, que s'apliquin criteris de renda, de trams de renda, de proximitat de renda a l'hora de concedir punts per accedir a les escoles Bressol. Fins aquí, diguem-ne, l'exposició de motius. Nosaltres sí que és cert que posem un exemple, i de fet és un exemple que s'està utilitzant en un altre ajuntament, i en aquest exemple, diem això, s'adjunta un exemple, és a dir, estem oberts a negociar, i evidentment això no és un element tancat perquè són uns criteris de renda que no estan considerats en funció del context social saloní, per tant potser hauríem d'adequar-nos i centrar-nos més al context social saloní. En qualsevol cas, el que demanem és, per una banda, que s'incorpori aquesta progressivitat de punts, és a dir, 40, 30, 25, 20, 15, diguem 10, vull dir que això és remodificable a l'hora de poder accedir a l'escola Bressol. Vull dir, el fonament de fons és aquest. En relació a l'esmena, que els dubtes que plantejàveu, entenem que no és complicat tècnicament elaborar aquesta lògica, diguem-ne, de nous criteris, i vam entendre, diguem-ne, des de la CUP vam entendre que en dos mesos els treballs tècnics que es podien fer perfectament de cara a l'aprovació del proper ple del 26 de, que aproximadament sembla que és el 26 de maig. De fet, és una data referencial. Entenem que en dos mesos, i de fet en molt menys, ho podríem abordar. No és altament complicat poder fer això, perquè no estem parlant de recollir, vull dir que és una qüestió molt acotada i que hi ha molts exemples en d'altres ajuntaments, i per tant enteníem que aquests dos mesos de marge, tal i com també una mica per negociar i per parlar-ho amb els diferents grups municipals i amb els tècnics, eren suficients per poder abordar aquest tema. No? Una mica la lògica anava per aquí.
A veure, nosaltres entenem, quan vam expressar a la comissió informativa, que hi podem donar suport si senzillament davant a la moció original o la que s'ha presentat a la informativa, davant d'ampliar deia estudiar. perquè aquest paràgraf sembla que denoti molt que hem d'anar exactament per aquí. Jo tinc molts dubtes de la baremació, de la puntuació. 40 punts són 40 punts, estan donant 30 per gent del municipi, per exemple, no? O què passa amb els 10 punts per discapacitat o famílies monoparentals que tenen 15 punts? A mi se'm desperten molts interrogants, eh? I quin barem n'hem de donar? I 26 de maig jo crec que colla moltes coses, perquè no tan sols depèn de l'informe, també depèn d'economia, per exemple, de quin procediment haurem de seguir, entenent que això no és d'aplicació directa pel proper curs, ni molt menys, perquè el procediment de preinscripció i matriculació ja estarà fet, eh? Per tant, nosaltres el que proposem és ens veiem capaços d'assumir la moció si explicitem això, no hi ha el punt 1, i abans d'ampliar el criteri, estudiar l'ampliació del criteri, ens comprometem a crear una comissió entre els grups i a portar alguna cosa endavant. Crec que és el més honest, per la nostra part, la voluntat de fer-ho. En tot cas, nosaltres presentaríem aquesta esmena d'estudiar l'ampliació del criteri de renda, altres suports no exclusivament restringits, si ho veu, afegint-hi, discutint aquesta proposta en una comissió on hi participin tots els grups municipals. Però més enllà d'això, no, honestament, no, crec que per tota la complexitat no ho podem assumir.
En qualsevol cas, entenem que la lògica dels dos mesos podríem acabar de parlar-ne. Entenem que també la lògica del treball tècnic amb la comissió tècnica i els diferents grups municipals és viable. Torno a repetir l'exemple, que ja aquí és només un exemple, que s'hauria d'estudiar tant a nivell de trams de renda com a nivell d'atorgació de punts, però que sí que creiem que seria important que la moció no paregués estudiar, sinó que paregués aplicar.
Nosaltres fem l'esmena d'estudiar l'ampliació i, en tot cas, afegint, incorporant una comissió amb tots els grups polítics. Som molt honestos, eh? Vull dir, no, vull veure la complexitat de tot el procediment abans d'assumir una cosa que ens porti directament cap aquí.
Bueno, en aquest cas demanaríem un recés de 2 minuts. Ah, bueno, clar, evidentment, clar. Ah, per parlar-ne nosaltres.
La resta de grups, si voleu...
Vist parlar. Això, si tenim 2 minuts per parlar-ho, doncs millor.
Bé, sí, nosaltres pensàvem que aquesta discussió, jo he vist, m'han dit avui el Raül que la Mariona havia enviat el correu, jo no ho havia vist, havia anat al correu brossa, estava amb aquesta moció, me cachis en dena, de veritat Mariona que no ho havia vist, m'han explicat, llavors ho he revisat i la veritat és que, o sigui, el concepte nosaltres estem d'acord. Ara, a més de tot el que estem parlant, hi ha altres paràmetres que s'estan treballant ara, que s'estan donant ara a Sant Celoni, que també se tindrien que incorporar, perquè, per exemple, en els números del 2015 resulta que n'hi ha 12 places a l'escola privada que s'està subvencionant des de l'Ajuntament, perquè són places que les corresponien a l'escola Bressol, i com no n'hi ha, les donen a un altre lloc. I a més, amb la incongruència de que en l'aula de 2 a 3 anys resulta que n'hi ha places vacants. O sigui, això per mi representa com una mica una incoherència total, no? Llavors, això, tot això hauria que posar-lo dintre, no? I no està contemplat amb aquesta moció. La teoria és perfecta, però jo penso que hauria que mirar-lo dintre del punt de vista de Sant Celoni, no? Fer aquesta comissió, que és el que es va parlar a la reunió de comissions l'altre dia, i com m'havia quedat aquest parèntesis no sabia exactament. O sigui, la intenció nostra és de votar que sí, però concretar una mica la realitat de Sant Celoni amb aquests altres aspectes que també són com satèl·lits de la situació actual, no?
Bé, en fi, d'alguna manera jo entenc que la moció, de la manera que la proposeu, és prou oberta i ambigua, no? Perquè fa referència a un exemple, ambigua ho dic en aquest sentit, que no és una proposta concreta ja, sinó planteja, en fi, la paraula la dic en aquest sentit, per tant cal estudiar-ho i cal que tots plegats ens hi posem i valorem els pros i contres del sistema de repartiment de les puntuacions, com això afecta altres puntuacions per altres. Jo crec que hi ha prous elements com perquè
estudiem, creem una comissió i emplacem-nos a buscar de consens una proposta, perquè si no també serà difícil que hi arribem, si no hi ha aquesta voluntat de buscar el consens. Entenc que sense el consens també és difícil que això vagi endavant, perquè sí. La moció no és tan concreta com perquè si l'aprovem sigui d'aplicació. No, tampoc és d'aplicació encara que l'aprovéssim. M'explico?
No, està clar, és d'aplicació de cara al curs el curs 2007, però, sinó de cara aprovat per període de prescripcions.
Però aquesta moció en concret difícilment és d'aplicació.
Perdó, llegeixo l'acord perquè sembla que no tenim clars acords. És a dir, el primer acord parla presentar abans del 26, o sigui, de l'esmena presentada, presentar abans del 26 de maig una proposta de criteris basats en el que s'exposen en el punt 2 d'aquest acord. Aquesta proposta es discutirà amb una comissió creada expressament i on hi participaran tots els grups municipals. Entenem que això, almenys entenc que Iniciativa també ho veu bé, pel que ha dit el regidor d'Educació, això també es veu bé per part de l'equip de govern. Falta saber el posicionament del Partit Socialista. En qualsevol cas, el segon acord és molt clar, posa aplicar els criteris de renda als criteris d'accés. O sigui, és el que diu, és aplicar, ampliar el criteri de renda a altres supòsits no exclusivament restringits als perceptors de la renda mínima d'inserció, que són les situacions de pobresa més extrema, i que s'incorpori un criteri de renda que abasteixi una proporció més alta de la població que experimenta dificultats econòmiques. És a dir, això és el fonament de la derivació social com el fonament d'aquesta, diguem, de tarifació d'accés. I entenem que això és essencial que quedi clar i que el ple municipal tingui molt clar que aprova això. És a dir, la CUP, en el fons, el que intenta dir és volem que s'accedeixi, que hi hagi una baremació per criteris de renda a l'hora d'accedir a l'escola Bressol municipal. I entenem que el ple municipal ha de poder dir si volem aplicar aquest tipus de baremació, que llavors estic d'acord amb el regidor d'Educació que podem estudiar i que no ha de ser aquesta taula ja posa expressament, és un exemple, però perquè es va creure des de la CUP que això potser, ser visualment això podia ajudar a veure com es podia organitzar i com es podia estructurar, però sí que creiem essencial que des del ple municipal s'avingui o surti la demanda d'aplicació dels criteris de renda en els criteris d'accés.
En fi, nosaltres crec que el que traslladem és que l'aplicació d'aquests criteris a nosaltres ens generen dubtes. Entenem que cal reflexionar més, almenys per part nostra voldríem reflexionar més al respecte en relació a les pros i contres que això pot generar, perquè com tota decisió genera avantatges i pensem que probablement genera algunes desavantatges, i per tant, per això diem, escolta, assentem-nos a estudiar-ho. Assentem a estudiar aquesta proposta perquè s'apliqui les modificacions que siguin. Diem, és que aquesta proposta ens agradaria també treballar-la més i analitzar-la més.
Perdó, només t'has dit bé. Dic, la proposta és a dir, que s'apliqui el criteri de renda en els criteris d'accés. O sigui, aquesta proposta que hi ha aquí...
Sí, sí.
M'explico, ja no hi és. O sigui, era un exemple. Des de la CUP... Preguntem a l'equip de govern. L'equip de govern està disposat a aplicar criteris de renda en els criteris d'admissió d'alumnes de l'escola Bressol? Aquesta és la pregunta clau. Si està d'acord, doncs va bé, ens hi posem tots. Bueno, falta saber el posicionament del PSC, però ens hi posem.
Sí.
És el que voldríem saber.
El que nosaltres estem dient és tenim dubtes d'aquest criteri s'hagi d'aplicar. Segurament no m'he explicat bé.
Ara queda clar, doncs.
Perdoneu, potser no m'he explicat bé, he intentat fer-ho. Tenim dubtes, això no vol dir que hi estiguem en contra, hauríem de treballar-ho més. No ho hem treballat nosaltres prou com per tenir clar que ho acceptem. I per tant diem, escolta, estudiem-ho, creem una comissió i avaluem-ho. Per tant, per això nosaltres ho fem més obert, perquè el compromís de dir si estem d'acord amb un sistema de baremació per renta en quant a accés ens genera dubtes. I per tant nosaltres no l'hem treballat prou, segurament vosaltres l'heu treballat més, no l'hem treballat prou com per ara dir tirem endavant i ja buscarem la fórmula. Nosaltres diem assentem-nos a treballar en general sense un condicionant previ, això és el que estem dient, una mica el que volíem traslladar això. Sí, Montse.
És una mica recollir tot el que s'ha dit aquí,
Per una banda també ens creava dubtes aquesta moció, perquè penso que l'exemple que he posat no us ha fet, no us ha anat gaire a favor, perquè ha creat confusions en general, no només a nosaltres. Nosaltres creiem, no sé, creiem necessari revisar aquests criteris d'admissió a l'Escola Municipal Blauet, ja que els actuals no contemplen prioritzar d'alguna manera l'accés a les famílies amb rendes baixes, això tenim clar. Ara bé, crec que s'ha d'estudiar bé el sistema de baremació, perquè el que posàveu a l'exemple precisament suposava que germans, per exemple, no poguessin accedir al mateix centre educatiu, i això comporta un greuge comparatiu per a les famílies. Sí, perquè es valorava més la renda que no pas la puntuació per tenir un germà al centre. Ara no recordo ben bé el criteri de... També observem que infants residents a Sant Celoni podrien quedar exclosos a causa d'aquests criteris. Per tant, creiem que s'ha de fer aquesta revisió, però s'ha de fer detingudament per tal d'arribar a un consens, beneficiós per a tots, i això ho hem planificat. Per tant, per aquest motiu, si la moció no es modifica i queda tal qual, serà el nostre vot d'abstenció.
I torno a repetir-me, vull dir, bueno, discrepo de... Ho sento, vull dir, no és que vulgui fer una classe de planificació educativa, però discrepo del que comentes, vull dir, una cosa és la lògica dels germans que puguin accedir, no entenc el que has comentat amb el tema de que els residents d'en Sol no poguessin entrar, vull dir, això són temes diferents, però això que jo també us emplaço la mateixa pregunta que acabo de fer a l'equip de govern. El Partit Socialista de Catalunya està disposat a incorporar criteris de renda en els criteris d'accés a l'escola Bressol a Blauet?
Jo crec que aquí el que hi ha hagut és una manca de comunicació, crec, vull dir, nosaltres la moció no se'ns havia explicat tampoc amb deteniment, vull dir, llevat que hi ha tants dubtes, jo si vosaltres accepteu el que han proposat l'equip de govern, nosaltres ens hi sumaríem, vull dir, amb tants dubtes tampoc sí, podem dir, però sí, anem-hi, implantem-ho, vull dir, jo crec que seria millor estudiar-ho, amb tranquil·litat, tots els grups, vull dir, crec, vull dir, sense ànim d'ofendre tampoc.
En qualsevol cas, una via de treball podria ser incorporar en el punt 2 estudiar i aplicar. És a dir, hi ha dos fonaments, és a dir, el que ha dit l'alcalde, que no estava convençut que fos favorable, entès jo, a l'aplicació de criteris de renda, que no estava convençut, és a dir, és el que has comentat, dic, també voldríem ser, és a dir, podríem estudiar-ho, d'acord? Incorporem la paraula estudiar en aquest segon punt, però crec que ho creiem des de la CUP que és important que consti en ple municipal que la paraula aplicació de criteris de renda en els criteris d'accés.
Jo? Sí? Josep Maria? Josep?
No ho sé, hi ha moltes coses que estem ja d'acord, però també coses que heu dit el francès i també ha dit la Montse. No seria bo per no tenir que ara forçar una votació que no quedessin en res i coses bones que hi ha, que també estem ja d'acord, que quedi a sobre la taula i al pròxim ple també ordinari hem fet aquesta comissió i fem aquest plantejament clar, que cada grup digui la seva, o és tan urgent que es voti avui, m'entens? Si no ho tenim clar, escolta, abans de que dir sí o no, abstenció, que és el més fàcil, i hi ha que sentir molt important, i hi ha molts punts de coincidència també que adherim tots. Això queda sobre la taula i al pròxim ple segur que tots farem aquesta comissió i després direm sí o no o abstenció, i no ja forcem més la màquina en dir ara i si canviem això i si canviem l'altre. Em sembla que això amb 2 mesos per davant podem fer-lo, que és el que deia l'alcalde abans, i és més que el que quedi sobre la taula, Enric, dic jo, per no tenir que dir que no. Vull dir, i més quan és una moció que no corre pressa perquè és per d'aquí un any, i ara estem forçant aquí tots a veure si podem entrar. Escolta, parlem d'aquí a 2 mesos d'aquesta moció, igual sí que ja hem trobat aquells punts ja d'acord, que tots hi anem i vinga, i ja serà una moció conjunta, o poder no, però sí que hem tingut tots prou elements i temps per parlar-ne. I jo penso que, ja que això no és d'una aplicació d'aquí un any, escolta, el deixem a sobre la taula i parlem tranquil·lament, i al ple del maig del maig o del juny, doncs ja hem fet aquesta comissió a la força, i és que parlem, i ja aquests dubtes ja tenim doncs ja quedant reflexades amb un document. No veig aquesta pressa ara quan algú que es deu una aplicació d'aquí un any, i hi ha coses positives que nosaltres assumim també ja de la vostra. Per això dic que no forceu aquesta extensió quan és que podem arribar igual a acords més importants. Això és el que dic. Però aquest és el nostre criteri amb tota la humilitat. Vull dir, si és que quereu tirar endavant tal com està, doncs pues farem extensió. Si no, el compromís de treballar conjuntament tots, vull dir, és l'únic ja que podem dir.
Sí, Magalí demanava la paraula.
No, en aquest sentit una mica, doncs sí, no? El que sí que s'està fent palès és que tots estem d'acord en treballar i valorar i a veure doncs, si es poden canviar els criteris i que hi hagi un més accés a l'escola Bressol. Llavors el crear la comissió, doncs, en aquest sentit doncs, nosaltres també refermem aquesta posició de que estem oberts a valorar i a posar els criteris sobre la taula i mirar de quina manera hi poden haver-hi més accés a aquestes famílies, però sí d'una manera doncs més no ordenada, tampoc no és la paraula, però una mica doncs que tots puguem dir la nostra i valorar-ho i veiem clar quines diferents opcions hi ha en aquest sentit.
Bueno, també una mica sap greu, no? Perquè vull dir, fa dies que aquesta moció es va presentar, vull dir, es va presentar en comissió informativa i també haguéssim pogut, com apuntaves tu, acabar-ne de parlar, sobretot els grups que teníeu dubtes de com s'havia d'aplicar tot plegat. Farem, diguem-ne, en tot cas, entomarem les paraules d'en Josep, deixem el punt damunt de la taula, ens sí que plantegem, almenys des de la CUP ho creiem fermament, que és important incorporar aquests criteris de renda, és important que s'aprovin ben aviat perquè sabem per experiència que totes les coses que llavors s'han d'estudiar i s'han d'intentar implementar necessiten mesos de preparació perquè els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin a punt en aquest cas per al proper procés de preinscripció, per tant que és l'any que ve el proper procés de preinscripció. Per això nosaltres valoràvem la importància d'aprovar-ho ja i de començar a treballar perquè es pogués tenir de cara a l'any vinent. En qualsevol cas, entenem que aquest punt es podria tornar a portar a ple el 26 de maig, parlat amb els diferents grups municipals. Amb el benentès, torno a repetir que el fonament principal d'aquesta moció, tal com s'indica tant en l'exposició d'arguments com en els acords, és que hi hagi aquesta aplicació per criteris de renda, a partir dels quals la CUP està completament convençuda que estableix i millora els criteris d'equitat a l'hora d'accedir a les escoles Bressol. Per tant, entomem el que ha dit el regidor Josep Capote i posem el punt damunt de la taula.
Per tant, si us sembla, prenem el compromís de convocar-vos per treballar-ho. També, Enriquet, de manera que si tens documentació al mateix ajuntament o el que sigui, que ho puguis passar a nivell de grups, a nivell de tècnics, perquè em puguin fer les valoracions, en tot cas, a la primera comissió tenir material, doncs, evidentment, agraïts que puguis aportar i, en tot cas, ens citem properament.
Sí, jo sí que ho sento, però com que l'experiència ens porta, els que estem uns quants anys treballant darrere la institució sabem bastant d'aquestes coses, crec que seria interessant que avui fixéssim ja la data d'una primera reunió.
Si us sembla, per anar avançant, abans que acabi el ple i en el període de prets i preguntes, si hem mirat una mica les agendes, intentem tancar la data.
Perdó, a efectes de l'acte entenc que el punt que al final es proposava és l'últim.
No, queda sobre la taula.
Sí, però dic, sí.
L'últim que ha proposat. Clar,
perquè sortia una a la convocatòria i després es va proposar una altra. Encara que quedi damunt la taula.
Bé, el següent punt és la moció presentada per tots els grups a petició del col·lectiu de mares del Baix Montseny de suport a la petició popular per la introducció del servei d'urgències pediàtriques de l'Hospital de Sant Celoni. Sí, Magalí.
Llegeixo la moció. La introducció doncs, és als veïns i veïnes de Sant Celoni i la resta de poblacions del Baix Montseny reivindiquem la incorporació de les urgències pediàtriques als serveis ofertats per l'Hospital de Sant Celoni. No entenem que un hospital comarcal que a la pràctica dona servei a 20 municipis on hi ha una població infantil de més de 7.000 infants de 0 a 14 anys tingui desatesos en quant a aquest servei als infants, al segment de la població més vulnerable.
Els acords. 1. L'Ajuntament de Sant Celoni es compromet a donar suport al col·lectiu Mares del Baix Montseny en totes les seves accions per la demanda del Servei d'Urgències Pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni. 2. L'Ajuntament de Sant Celoni es compromet a fer totes les gestions que estiguin al seu abast per fer pressió al Govern de la Generalitat de Catalunya. Voldria comentar doncs també que el col·lectiu de mares del Baix Montseny s'ha disculpat perquè hagués volgut estar aquí, però ni a les 9 al principi del ple ni ara a aquesta hora doncs ho tenien gaire bé per poder-s'ho coordinar, i m'han comentat doncs que es disculpessin, però que elles voldrien estar aquí.
Sí, en principi el nostre vot serà favorable. Sí, Montse.
Bé, nosaltres primer volíem agrair la iniciativa que ha impulsat aquest col·lectiu de mares del Baix Montseny d'exigir de manera contundent i amb una actitud positiva una millor atenció sanitària per als infants del Baix Montseny. Els volia donar les gràcies per parlar en nom de tots els pares i totes les mares que hem patit amb resignació les llargues esperes en una col·lapsada sala d'Hospital de Granollers. Oferint el servei d'urgències pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni, no només reduiríem el temps d'espera, sinó que escurçaríem la distància del domicili familiar al centre hospitalari, la qual cosa implica indubtablement una atenció més immediata. Per tant, evidentment, nosaltres donarem suport a aquesta moció i també a totes les accions per a la demanda de serveis d'urgències pediàtriques a Sant Celoni. Per això, el 6 d'abril acompanyarem el col·lectiu de mares del Baix Montseny amb una reunió amb el diputat del PSC del Parlament, en Jordi Terrades, per tal que la seva demanda arribi als diferents grups parlamentaris.
Molt bé. Per part de la CUP, Mariona?
I votarem a favor.
Carmen?
Des d'Iniciativa votarem a favor, i és una demanda que ja venia de fa temps. Aquestes noies l'han recollit i l'han sabut impulsar molt bé. I realment el que sempre hem pensat, almenys des de la nostra banda, és que havent un hospital a Sant Celoni, com és que no n'hi ha pediatria d'urgències, no? Que és una necessitat real al municipi. Votarem a favor.
Molt bé. Sí, Magalí?
Nosaltres, doncs, com a govern també votarem a favor, evidentment, i sí que voldríem doncs una mica en línia a el que t'has dit, Montse, de que volíem agrair al col·lectiu de mares del Baix Montseny el seu compromís en la defensa dels interessos del nostre municipi i del nostre territori, així com els interessos d'un equipament clau per a Sant Celoni i la Vall d'Òria i per la futura comarca del Baix Montseny, com és el nostre hospital. No vam dubtar, doncs, conjuntament amb l'alcalde, en obrir-li les portes de l'Ajuntament per canalitzar la seva demanda, així com tampoc no hem dubtat en tramitar la seva proposta de moció perquè pugui ser aprovada en aquest ple, a la qual doncs hi votarem a favor. En la reunió del passat 17 de maig, que vam mantenir entre el col·lectiu de mares del Baix Montseny, l'alcalde i jo mateixa, amb el conseller de Salut i amb el director del CatSalut, on ens van manifestar doncs la voluntat d'estudiar el cas a fons, i el que ens varen traslladar és que sí que les finances de... Que sí que ells estarien completament d'acord que les finances de la Generalitat ho suportessin, estarien completament, molt humiliat, d'acord en que el nostre hospital tingués servei d'urgències de pediatria. Però ens van fer la reflexió següent. Tots els hospitals de Catalunya haurien de tenir serveis d'urgències de pediatria. Ara mateix aquest servei només el tenen aquells hospitals que tenen maternitat, és a dir, que només s'hi practiquen naixements. També ens van dir que en un futur potser que aquest criteri canviï fruit d'una política planificada des del Departament de Salut, que tingui en compte criteris d'accessibilitat i d'equilibri territorial. Tot, llavors, nosaltres en aquest sentit doncs, el que tenim molt clar és que tot el que sigui millorar l'atenció sanitària dels ciutadans de Sant Celoni i la Vall d'Òria, hi estem, com hem dit abans, totalment d'acord, com també estem d'acord en enfortir el nostre hospital, que ha de ser el centre sanitari de referència del Baix Montseny, sobretot si aquelles millores afecten a un col·lectiu tan sensible com és el dels infants. Així mateix, som molt conscients de la situació pressupostària actual de la Generalitat i que no tots els hospitals del país poden tenir tots els serveis, però creiem fermament que en un estat independent es poden replantejar com repartim l'increment de recursos dels que es disposarem. Al mateix temps, potser amb un reconeixement formal del territori del Baix Montseny com a comarca podem defensar millor una ampliació de l'hospital amb més serveis. El debat és complex, la matèria és molt sensible i l'impacte social és gran. Avui el que fem és donar suport al col·lectiu de mares de Baix Montseny en la defensa d'un servei de pediatre a Sant Celoni i la Vall d'Òria.
Per tant, en principi vot per unanimitat.
I passaríem al següent vot, al següent punt, que és la moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa de denúncia contra l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia. Carmen?
Bé, nosaltres voldríem fer un punt d'inflexió amb la decisió del Consell d'Europa de que va prendre un acord el passat 18 de març, inexplicable des del nostre punt de vista, en contra dels drets humans i el dret internacional. Una decisió que mercadeja amb les persones a canvi de concessions polítiques. Si de cas passaré als acords, que són bastants, que presenta aquesta moció. En primer lloc, exigim al president en funcions, el Mariano Rajoy, que comparegui urgentment al Congrés per explicar per què ha anat en contra de la posició acordada de tots els diputats i diputades del Congrés. En segon lloc, demanem al govern en funcions que exigeixi a la Unió Europea la legalitat internacional i la protecció dels drets humans i que expressi el seu rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia per vulnerar els drets humans i els drets internacionals. En tercer lloc, reclamem que es garanteixi vies d'accés a la protecció internacional legal i segura en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat assentant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. Demanem al govern de la Generalitat que es garanteixi el desplegament del Pla de Protecció Internacional Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya del passat 28 de febrer, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull i que garanteixi una acollida estable i de qualitat. Aquest punt no l'ha passat Esquerra, un amic modificat. Estem d'acord, però és que ara mateix no el tinc. Si de cas el llegeixes tu, el punt 4.
Com que entenem que la Generalitat de Catalunya, que el govern català doncs, està proactiu en aquesta línia i hi ha ofert doncs, unes 4.000 places doncs, per l'acollida d'aquests refugiats, el que plantejàvem nosaltres és, en el punt 4, ens coordinarem amb el govern de la Generalitat i amb la resta del món municipalista per al desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014. A partir dels protocols de la Generalitat de Catalunya, així com caldrà dotar-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull que garanteixin una acollida estable i de qualitat. Seria aquesta modificació.
Després, al punt 5, manifestem el nostre compromís d'oferir als municipis com a territori d'acollida i protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. Continuarem donant suport i col·laborant amb les entitats catalanes i xarxes d'entitat que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. Seguirem definint els serveis i infraestructures que es poden oferir en els nostres municipis per acollir les persones sol·licitants d'asil. Continuarem treballant en la sensibilització i el compromís de la població del nostre municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació i promoure la cohesió social. Proseguirem en assegurar polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora i, en últim lloc, traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés de Diputats, Parlament de Catalunya, Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Bé, sí, Magalí.
Nosaltres, senzillament, votarem a favor. Són moltes coses les que es podrien dir de rebuig amb tot el que està passant en el poble sirià. Tots en som conscients de totes les imatges i tot el que veiem per les televisions, no? Bàsicament, doncs, bueno, això, votarem a favor i estem, bueno, totalment de rebuig. I l'únic que sí que jo el que volia comentar, doncs, és que aquesta setmana, ara al mes d'abril hi ha la Setmana per la Pau, que és del dia 11 al dia 16, i evidentment la coordinadora d'entitats solidàries juntament amb Sant Celoni Acull ha volgut portar aquest tema, no? I parlar dels refugiats. El lema és refugiats per què? I llavors, bueno, una mica us vull explicar les activitats que hi hauran, doncs, perquè tots en puguem
participar-hi i mostrar doncs, així la nostra reivindicació en aquest sentit. Hi haurà una mostra fotogràfica pels aparadors de les botigues, hi haurà una xerrada del Comitè de Solidaritat amb el poble sirià i l'Associació Sirio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia, hi haurà un cinefòrum i un sopar en aquest sentit de Carmanyola, llavors hi haurà una acció reivindicativa el dissabte dia 16 i després doncs, el que s'ha fet també com cada any és un treball a les escoles per bueno, ser conscient també els alumnes del que està passant arreu del món i llavors es treballarà amb el cicle amb els cursos de 5è i 6è i en 3è d'ESO i 4è d'ESO i bueno, senzillament doncs, nosaltres votarem a favor.
Sí, la resta de grups.
Nosaltres votarem a favor també.
Ariana?
La CUP també votarà a favor i comentar que tant Sant Esteve de Palau Tordera com Palau estan treballant el tema de l'acollida de refugiats, també ho està fent Sant Celoni. Bueno, amb aquesta lògica baix montsenyenca, crec que estaria bé que els tres municipis bueno, poguessin participar d'aquesta lògica, no? Perquè al final... Són unes fronteres administratives a vegades una miqueta sí. Estranyes.
Bueno, sols dir-te que estem treballant els tres municipis col·laborant. S'ha creat un grup que es diu Baix Montseny Acull i tots amb la mateixa línia. Sant Esteve Acull, em sembla que hi ha els Vilamajors també. S'han fet diverses trobades i llavors una mica també el que anem fent és organitzar-nos i aquelles activitats que fa cada municipi doncs hi participem, es fan xerrades i estem totalment actius amb un correu Google que ens anem passant totes les informacions i realment sí que el que fem és també és estar molt amatents al que pugui passar i en el moment doncs que aquestes persones vinguin entre parèntesis com legalment, perquè sí que és veritat que ja a nivell de Catalunya ja estan arribant aquestes persones, ja les tenim, però no estan sí, exacte, no estan arribant amb el títol de refugiats, no? Llavors, en aquest sentit, tenim una paret molt forta, un mur molt fort que és l'Estat espanyol, que és el que gestiona duanes també i és el que d'alguna manera ens té el peu a sobre, per dir-ho així.
Bé, per tant, quedaria aprovada per unanimitat de tots els grups. I ara aquí seria el moment en què hauríem d'aprovar la urgència de la modificació de crèdit on es recullen el llistat d'inversions. No te'n recordaves d'aquest punt?
Sí.
Me l'he apuntat per no oblidar-me'l. Bé, aquesta modificació de crèdit és fruit de la que hem modificat anteriorment, no? Que contemplava el pagament de la paga extra dels treballadors del 2012, el resta del 46% i escaig. Per tant, aquesta modificació de crèdit és un llistat d'inversions que es financien amb romanent de tesoreria i per això formen part de la modificació de crèdit i en aquest cas no del pressupost on hi va el llistat d'inversions que es financien amb crèdit, amb deute. En fi, crec que el llistat l'heu tingut tots els grups, no sé si val la pena que el llegeixi tot, jo diria que no, en tot cas, si voleu ho faig, no. Alguna intervenció per part d'algun grup?
Bé, en un primer moment... Ai, perdona.
Sí, Carmen.
A la reunió, a la comissió informativa...
Sí, perdó, hem d'aprovar l'urgència, oi?
Bé, abans d'entrar en el debat, caldria veure si
és veritat. Primer hauríem d'aprovar l'urgència. Entenem que queda aprovada l'urgència, sí? Per part de tots els grups? Val, molt bé. Carmen.
Bé, aquest punt també es va deixar sobre la taula el dia de la reunió de la comissió informativa, igual que lo de la moció de la CUP, es va parlar que es tramitaria d'una altra manera, però no es va arribar a concretar com es faria. En el nostre cas, jo ja vaig expressar que estava d'acord en fer la modificació de crèdit pels tres punts de seguretat de l'Ateneu, la proposta de la Batllòria, que és diguem-ne un retall de diners que fan falta per acabar aquesta obra. Amb aquests tres punts estaria d'acord, però com ara s'han inclòs a la resta d'inversions, llavors votant en conseqüència tenim que estendre's. D'acord?
Per part de la CUP? Sí, no? En principi hem entès que havíeu votat a favor, l'urgència?
Sí.
Exactament el mateix que ha comentat la Carme. Nosaltres també estàvem disposats a aprovar la modificació de crèdit que es va presentar a la comissió informativa i per tant aquests punts, tant amb el tema de l'Ateneu com el tema del sanejament i de l'EDAR, entrant amb tot el paquet de les inversions i seguint la lògica de l'argumentari, que no repetiré, amb el tema que ve vinculat amb el pressupost, doncs nosaltres hi votarem en contra.
Per part del PSC?
Vale. No, nosaltres, com hi ha partides molt necessàries, votarem a favor.
Potser per aclarir, a la comissió informativa no havíem tingut oportunitat de parlar-ho amb l'interventor per veure de quina manera ho acabarien de lligar. En aquell moment jo vaig proposar mantenir amb una modificació de crèdit aquestes tres partides junt amb la paga extra dels treballadors i la resta incorporar-ho al pressupost, però parlar-ho amb l'interventor, realment això significava refer pràcticament tot l'expedient del pressupost, fer-ho d'aquesta manera, i vàrem veure més pràctic, més operatiu les dues modificacions de crèdit, i llavors el fer-ho d'aquesta manera ens va semblar de recollir la petició de separar lo de la paga extra, i aquest és el motiu pel que s'ha fet d'aquesta manera. Entenem, per tant, que quedaria aprovat amb 12 vots a favor, una abstenció i 4 vots en contra. Val, i ara passaríem al control d'equip de govern, al punt de la informació de les resolucions dictades, que normalment estan a disposició de tots els grups, i el tema de les contractacions, que també és un expedient que està a la vostra disposició. I, per tant, passaríem a precs i preguntes, que si voleu, abans dels precs i preguntes, no sé si voleu tancar lo de l'agenda. Si Raül vols fer una proposta...
O... El dijous 8 d'abril, és a dir, dijous 8 de la setmana que ve, a les 7 de la tarda, per exemple, no? Si és aquest, no. Perdó, doncs és dijous 7, ho he mirat el dijous, vaja. No sé què he mirat.
Per fer-ho més operatiu, sí, us sembla...
Ens trobem que, ara, ple, si voleu, quedeu i en parlem.
Sí, en els propers 15 dies, com a màxim, busquem un dia que lligueu.
Quedem els 4 i ho parlem, i ho tanquem avui mateix. Avui divendres ho tanquem.
Molt bé. Passem a precs i preguntes. Sí, Puri.
Mira, según los datos que ha facilitado el ayuntamiento... Los contratos que tiene el Ayuntamiento con las diferentes empresas y entidades, el 49% de estos contratos están caducados, según los datos que tenemos, de que ha entrado el Ayuntamiento. El 31% están en prórroga y el 20% solo están vigentes. Solo una curiosidad, parece que sea como dejadez o si acaso que se debe esta dejadez contractual.
Em revisaré les dades i t'ho contestaré, perquè no tinc consciència que un 31% estiguin caducats. La pròrroga és una forma...
Un 49% estan caducats, eh? Sí. Un 31% en pròrroga. I solo un 20% vigent. Sí.
La pròrroga és una fórmula de contractació que està establerta. Sí. És a dir, la contractació estableix un període i una possibilitat de pròrroga. Per tant, que estigui en pròrroga és quelcom normal, no és una anomalia. Habitualment s'utilitzen les pròrrogues si les dues parts estan satisfetes amb el funcionament d'aquell contracte. Per tant, els caducats, en fi, no tinc consciència que tinguem més d'un 40% de caducats, ho revisarem, en tot cas, per donar-te resposta més concreta a aquest punt.
Sí, estos datos son los que habéis dado, Sí. Vale, però... Perfecte.
Sí,
molt bé.
Ho revisarem i us aclarirem aquest dubte.
Gràcies.
Alguna altra pregunta?
Sí.
Sí, Jaume.
Bé, davant del requeriment de l'Audiència Nacional, aquests són dos precs i una pregunta. El procés independentista obert en aquest país, que en lloc de trobar un interlocutor polític, com seria les respostes parada en un estat de dret, el que hem trobat és una judicialització de la política i del procés independentista. Així, avui tenim un expresident imputat i diversos consellers imputats per haver posat unes urnes que l'estat espanyol impedeix. L'Ajuntament de Sant Celoni, com sabeu, ha rebut un requeriment de l'Audiència Nacional en resposta a la resolució d'aquest ple, on els grups de Convergència, Esquerra i la CUP van votar a favor de la moció del Parlament del 9 de novembre. Primer prec, davant de futurs moviments o requeriments que implica altres regidors,
com és el cas d'aquest, demanem ser informats via alcaldia abans de premsa de xarxes. El segon, davant de futurs moviments que es puguin donar per part de l'Estat espanyol, demanem tancar files contra l'Estat espanyol, unànimament. I les preguntes serien, davant d'aquests fets, al nostre entendre gravíssim, en quin seria el tenim la pregunta pels grups municipals de Socialistes i Iniciativa, quin és el vostre posicionament envers aquest requeriment?
Sí, Josep.
Sí, amb un ple cada un vota en consciència i sap quines són les conseqüències. Vull dir, si nosaltres vam votar que no, és por posicionament polític. Tu vas votar que sí, doncs ja sabia allò que havia, no?
No pregunto...
És que no entenc.
No pregunto quin és el vostre posicionament envers del requeriment que fa l'Estat espanyol de demanar aquestes conseqüències i que us sembla democràticament. No demano autovot, no demano que votessis, sinó simplement quin és el vostre posicionament envers això.
És que ara mateix seria també una exposició tan longa i llarga en coses a favor i no coses en contra, que amb aquest tema, el tema independentista, el PSC ha dit que ja no vol entrar més, i quan tinguem que dir la nostra ja la direm, però que ara ho ha dit que farem, home, com no el company, recolzaré segur, m'entens? Això sí que ho tens segur, perquè és un company d'aquí, encara que siguis, és igual, m'entens? Això ja no cal dir-lo, m'entens? Si a tu et demanen presó, jo també estaré al teu costat perquè no entris, eh? Perquè abans de res és la llibertat.
Perfecte, merci.
Que bien que nos preguntan, eh?
Sí, ja, perquè sempre...
Hay movimiento, ¿eh? Hay aquí un poco de acción. Oye, yo sinceramente, el que penso d'això és que quan es planteja una acció i n'hi ha una llei i hi ha unes conseqüències, doncs llavors n'hi ha que fer seguir el curs de la reglamentació que està vigent. El que també penso, això potser comença, però com la legalitat espanyola tot va tan lent i les conseqüències que tenen en un cas o un altre són diferents, en aquest cas jo penso que n'hi ha que fer els passos que toquen, que hi ha que assumir, a més és una cosa gairebé de lògica, n'hi ha una llei, es compleix, i llavors amb el seguiment d'aquest transcurs, de com derivessin les circumstàncies, d'aquestes resolucions, que segurament no arribarien mai, perquè és el que podria ser segurament, llavors es prendrien les accions necessàries. Nosaltres estem absolutament d'acord amb les actituds democràtiques i el que estaríem en contra és qualsevol reprovació d'una actitud pública d'acord a el que és una sol·licitud d'una majoria de la població. En aquest cas va ser una votació particular, o sigui, no particular, jo de vegades les paraules no les dic del tot. O sigui, això va ser una votació d'una entitat política, en conseqüència amb les seves idees polítiques, el nostre grup va actuar en conseqüència de les seves creences i el que està dient de la seva política, i per tant cada grup polític té que tindre el camí dintre d'aquesta situació. Si ara mateix la llei implica una amonestació, un judici, això s'aprorroga, després no ho veiem, després no sé què passa, perquè amb la justícia passa aquestes coses i al final per una mateixa cosa resulta que surten dues sentències diferents, doncs esperaríem a veure tot el procés com va i llavors tindríem que prendre l'actitud política que consideréssim oportuna. No sé si m'he explicat prou bé.
Sí, una altra pregunta.
Per part de la CUP serà l'última. Sí. Bàsicament és preguntar a l'equip de govern, va dirigida especialment per tu, perquè ets el regidor de no em surten ni les paraules ara aquestes hores, d'espai públic. No, espai públic, no? Territori, imagina't. Vale. Quin és l'estat dels passos soterrats que va proposar la CUP i que es va presentar al conseller Turull en la seva visita? No els hem vist previstos en les inversions? Això vol dir que els assumeix el departament? Si són prioritaris, no haurien de figurar en aquesta llista d'inversions?
En fi, el pas que proposa la CUP, en fi, no ens heu fet arribar cap informació, per tant no sé a quin pas et refereixes. L'intueixo perquè he llegit alguna cosa als mitjans de comunicació, però en fi, com a equip de govern o com a ajuntament no hem rebut cap informació. Suposo que els mitjans de comunicació a vegades és una manera per la que ens podem comunicar uns i altres. En qualsevol cas, aquesta és una proposta que el propi Pla General contemplava, és a dir, aquest és un pas que el propi Pla General de l'any 97 havia avaluat. Carreteres està valorant la possibilitat que en la mateixa obra de la rotonda ens faciliti una part de l'accés d'un dels costats. Estem, que al final s'ha de treballar amb l'ACA, els permisos adients per fer-ho possible. S'ha de dragar el pont per fer-ho possible. Estem analitzant la possibilitat de fer una passera. Hi ha un pressupost o un projecte que és el de el Xumbo, no? Que és la zona, el passeig Xumbo de darrere de les Borrelles, que és una partida alçada que pensem que dona peu segurament a acabar de formalitzar aquest pas, perquè de fet l'objectiu és que el pugui comunicar. Per tant, entenem que en aquesta partida segurament hi encaixa la part que la Generalitat probablement no faci, perquè segurament intuïm que no acabarà de fer el pas al complet. Farà una part i l'altra part l'haurem de fer nosaltres. I diríem que aquest pressupost contempla aquesta partida. I després contemplem a nivell de Diputació, a les meses de concertació de la Diputació, que sol·licitem inversions diverses. Una d'elles que sí que sortia en el pressupost és la del camp de futbol de la Vall d'Oria, però també hem contemplat algun altre projecte que una part d'elles és poder aportar recursos econòmics pel que necessitem per complimentar aquest pas. Per tant, tenim un que està en el pressupost, que és el Xumbo, el passeig del Xumbo, i una altra part pressupostària que hem sol·licitat a la Diputació a través de la mesa de concertació.
I data?
Per tant, estem treballant ara amb l'ACA, no tenim data.
Però estem parlant que això seria pel proper any, pels propers possible. Dos anys, pels propers mesos... Bueno,
sí, en aquesta legislatura segur... i si és possible aquest any, doncs aquest any.
En tot cas, llavors et traslladarem la proposta que vam fer, perquè és una proposta fàcilment accessible, doncs la farem.
Estaria bé.
Els propers dies rebràs aquesta proposta i a veure si els propers mesos tindrem aquest pas soterrat.
Hauria estat bé.
D'acord, així ho farem.
Molt bé, gràcies. Alguna altra pregunta per part d'algun altre grup? Sí.
A nosaltres ens agradaria saber quina és la normativa europea en què es basa la liberalització del mercat municipal en el tema de la venda de productes. Quina és exactament la... No, ja sé que no la sabreu ara, però vull dir que ens la feu arribar si...
No, el nom no el sabem, però te'l passarem. Suposo que ho dieu per una consulta que també hem fet, que hem fet moltes reunions amb una, sobretot amb un dels periodistes en concret que tenia alguna inquietud, i ja n'hem parlat tant amb aquesta persona en concret com amb tota la Junta, com amb tota una reunió que vam fer amb tots els periodistes, però en tot cas us passarem la informació, d'acord?
És superior que no a la Unió Europea aquesta.
Es transposen, però no, el reglament no especifica això. El reglament, a més del mercat municipal, sí, és el des de que es va obrir, només hi ha hagut una petita modificació, hi va haver fa potser dues legislatures, però el reglament simplement parla del funcionament concret de Sant Celoni. L'altre és el que regula la venda en mercats municipals. Bé, us ho farem arribar, no patiu.
Sí, Carmen.
Sí, jo tenia que dir una cosa concreta referent a l'actuació de l'alcalde de Sant Celoni. Reprovar la seva actuació a la Junta del Patronat de l'Hospital de Sant Celoni.
Reprovar la meva actuació?
Sí. Reprovar perquè considero completament fora de lloc votar en contra del que es va decidir aquest ple. Penso que l'alcalde de Sant Celoni vota com a alcalde de Sant Celoni i no com a com a partit polític, en aquest cas, perquè és el representant de l'Ajuntament de Sant Celoni, i al darrer ple es va aprovar una moció en què deia que es retiressin, s'aprovava la retirada de les plaques de l'hospital referent sobretot a la paraula honorable Jordi Pujol. Aquesta votació que va ser d'aprovar aquesta moció, en la votació del patronat, l'alcalde de Sant Celoni va votar en el seu punt de vista com a partit polític de Convergència i no com a alcalde de Sant Celoni. Jo, sincerament, penso que no ha estat correcta aquesta actuació.
Bé, en fi, en democràcia has d'acceptar quan et reprovin, però per inactitud, és a dir, per inexactitud. Primer, jo no represento a l'Ajuntament en el patronat de l'hospital. Això no és veritat i s'ha explicat moltes vegades aquí i crec que en concret a tu s'ha explicat més d'una vegada. És a dir, aquest ple que designa els seus representants a diferents òrgans no designa l'alcalde com a representant en el patronat de l'hospital. No? L'alcalde no està representant a l'Ajuntament. El patronat de l'hospital, el patronat, els seus estatuts diuen el president serà la persona que ostenti el càrrec d'alcalde. Per tant, jo quan estic en el patronat de l'hospital i estic com a president i està el Francesc Deulofeu, la persona que ostenta aquell càrrec. Per tant, jo no estic en representació de l'Ajuntament. Per tant, jo no estava representant el que havia decidit el ple. Un representant de l'Ajuntament ha estat designat per algun òrgan. En aquest cas hauria de ser el ple. Dos, jo no estic en representació de cap partit polític allà. Jo, per tant, un partit polític com tu pertanys a un altre partit polític. I és probable que jo defensi postures similars a les que hagi defensat el meu partit polític, però allà, en qualsevol cas, jo vaig defensar la meva postura, que tampoc ha estat pública, ni jo l'he dit a ningú el que jo hagi pogut votar. En fi, el patronat va votar en allà dintre, dins del seu òrgan. Si després algú ha fet públic el seu posicionament, està en el seu dret a fer-ho, però el patronat no ha fet públic si el president o el vicepresident o fulanito de tal o menganito de tal es va posicionar a favor o en contra. Ha donat un resultat del vot global i del resultat de la votació, però sense dir cada persona el que havia votat. No tinc cap problema a dir que jo vaig votar que no hi estava a favor, perquè ho vaig defensar aquí, però ho va defensar en Francesc Deulofeu, la persona. Jo entenc que allà no estava representant de cap manera l'Ajuntament i la proposta de l'Ajuntament. La proposta de l'Ajuntament es va enviar al patronat, per tant acceptaria la reprovació si no haguéssim enviat l'acte d'aquell ple i el que sol·licitava el ple i el que havia aprovat el ple. Això es va fer i em consta, no, crec que a l'hospital va retornar resposta d'això a l'Ajuntament, indicant quin havia estat el resultat de la votació global, no nominativa, per persones.
Lo que no entenc de cap de les maneres, por mucho que me lo expliques tres veces, es que el presidente del patronato es el alcalde de Sant Celoni, pero el que vota es el Francesc Deulofeu a título personal. Això ni aquí ni en otro sitio.
Jo no sé, Carmen.
Aquí es va votar una cosa. Tu estàs al patronat. O sigui, al final el patronat és una
fundació privada.
És una fundació privada, però resulta que té un patronat que es voten determinades coses que incluso determinen els salaris, les previsions, clar, perquè és una fundació privada, però els que voten és el patronat, i el patronat està l'alcalde de Sant Celoni. Està l'alcalde de Sant Celoni, que i el cura. El cura, no? Bueno, el que deia, em sembla molt greu que si estàs de president de la fundació i amb vot, perquè si no tinguessis vot, doncs dius, no, mira, no, jo només estic de representant de l'Ajuntament, però no tinc vot, però tu tens vot com a Francesc Deulofeu i estàs representant, estàs dintre perquè és alcalde de l'Ajuntament. No és així? O l'hem canviat?
No, ho he explicat abans, eh? Segurament m'explico fatal, avui he vist que en diverses coses m'he explicat fatal, no sé si algú és capaç d'explicar-ho millor. L'alcalde està exercint la representació de l'Ajuntament quan el designen, a on sigui, amb un consorci, amb una entitat pública la que sigui, en la que, a l'ACM, jo per exemple estic de vocal a l'ACM i estic com a alcalde i com a representant del municipi. Per tant, allà sí que he de representar el municipi. La Fundació Privada Hospital de Sant Celoni és una fundació privada que té uns estatuts i són els seus estatuts que diuen quines persones formen el patronat. I una de les persones és la persona, però la persona que ostenti el càrrec d'alcalde. Per tant, no està representant a l'Ajuntament en allà, perquè és una entitat privada. Per tant, jo
de veritat, Francesc,
discrepo absolutament amb el teu plantejament.
Absolutament amb el meu plantejament. Jo discrepo als fets consumats de que és evident a totes llums això que deia abans de que la llei de vegades proposa unes coses i després, depenent com va la llei, es desfan o es deixen de fer. A fets consumats, el senyor Jordi Pujol, ell mateix ha declarat, i sembla mentida que no es pugui treure dos plaquites de l'hospital, quan el consorci, o sigui l'Ajuntament de Sant Celoni, havia votat que es retiressin, d'acord? I més a més que l'alcalde de Sant Celoni, que és el president del patronat, amb dret a vot, vota com Francesc de l'Ofeu i no el que havia votat al consistori. Això és el que estic dient.
I ho seguiré fent totes les vegades que vagi al patronat, perquè crec que és la meva responsabilitat, que és diferent de la que tu planteges.
Tenia dues coses més.
Sí, digues.
Ja sé que és molt tard, avui és llarg. Jo tenia previst les 2 de la matinada, però encara no arribem, no? Sí. Tenim una hora. Bé. No, dues coses només. Tinc requeriments de part de la població. La neteja al poble, que estava al vostre programa, és una pena. O sigui, veure un altre cop el plantejament que n'hi ha de neteja, les freqüències que es fan, és el mateix, doncs n'hi ha àrees que realment...
El contracte és el mateix.
N'hi ha que tornar-lo a plantejar.
Bueno, però quan arribi...
Es té que fer una revisió.
Ho podrem revisar en el proper contracte i haurem de, en tot cas, incorporar en el pressupost. Si es dius de tota manera aquests llocs que t'han comunicat, mirarem també d'estar més alert i més atents, perquè en fi, el sistema de neteja hauria de ser prou correcte.
No ho és, és evident que no ho és.
Escolta, si ens dius els llocs, mirarem d'actuar-hi i de resoldre-ho.
Em sembla que n'hi ha un agent cívic mirant aquestes coses per tot el poble, no?
Agent cívic i
a l'Avenida de la Pau, és deplorable. I el que és els animals, el que són les deposicions dels animals, sincerament, penós. O sigui que jo penso que si no ha arribat la fi del contracte, com a mínim hauria que revisar-ho.
Les deposicions dels animals és un tema que no resoldrem exclusivament amb el contracte, perquè és un tema de civisme de la gent. Jo t'animo a que cada persona que vegis amb un gos que ho facis, que li cridis l'atenció. Animo a tothom que ho faci, perquè crec que si tots ho féssim, resoldríem el problema.
Però l'altre punt és referent a, diguem-ne, el civisme i la vigilància de la policia a les àrees d'aparcament, d'àrees de, per exemple, a l'hospital, de que aparquen els cotxes, ja, o sigui, ve a ser que comencem a fer les coses i va, un moment no passa res, la policia, la vigilància, la correcció de les normes cíviques del poble s'han deixat una mica i potser hauria que posar-se una mica les piles per tornar-lo a fer. Llavors, la demanda en aquest cas és de les persones que porten l'autobús municipal que dona voltes al poble, que moltes vegades es troben que arriben a la parada i no poden parar, el bus a la seva parada perquè n'hi ha cotxes. Llavors, en aquest cas concret i en altres que també tots sabem, en àrees de Sant Celoni, doncs fer una mica de vigilància per intentar retornar a una consciència cívica d'aquestes actuacions. Jo també puc vigilar, però penso que és millor que ho faci la policia.
Sí, sí. Si no hi ha cap més pregunta, donaríem per acabat el ple. Moltes gràcies i bona nit a tothom.